El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. Estarem amb vosaltres fins a 8:45 per explicar-vos tot el que ha passat aquests dies amb els meus companys José Miguel Cruz, Sergi Tor i Yolanda Bernal i els temes que hem tractat durant la setmana. Aquest dijous, per cert, vam celebrar Sant Jordi. Avui volem recordar una mica com va ser aquest dia, però també volem parlar de moltes més coses. Per exemple, de la contaminació acústica i del soroll que hi ha a una ciutat com Barcelona i justament també aquests dies.
Arriba possiblement un dels dies més macos de l'any per viure al carrer. Seria com, com un inici de l'estiu, bàsicament, perquè tothom surt al carrer. Totes les ciutats i pobles de Catalunya bateguen amb cultura i flors i roses i és una autèntica meravella. Mireu, una de les coses que dono gràcia és que no sigui la Diada Nacional de Catalunya el dia 23 d'abril perquè no es polititzi massa. Encara que sempre hi ha un què, no? Però té el seu què. Però la part maca és tota aquesta explosió que hi ha de llibres i roses. Parlem de roses. Parlem de les roses, que seria una de les grans protagonistes d'aquest dia 23. I en parlem amb el senyor Joan Guillem, que és president del Gremi de Floristes de Catalunya. Joan, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Doncs encantat, feliç Sant Jordi.
Igualment, feliç Sant Jordi. Vespre de Sant Jordi i feliç Sant Jordi.
Joan, quina previsió hi ha de roses? Suposo que més o menys com cada any?
Sí, sí, més o menys estem a la línia cada any. Hi ha una previsió de que hi ha una entrada de roses per vendre's a tota Catalunya del voltant 7 milions, 7 milions 200, i d'aquestes roses el que estaran floristeries i sector professional vindran a ser aproximadament entre 2 milions, 2 milions i mig.
A quin preu? Els preus es mantindran? Perquè amb això dels transports, si venen de Colòmbia, si no, no sé si han carit el preu final.
Venen d'allà, però bueno, dintre de tot hem de dir que malgrat que és veritat que hi ha hagut una pujada en el preu del carburant i fins i tot a les taules salarials a Colòmbia, que això està bé, sí, al final la repercussió en el preu és mínima. Havien calculat que seria al voltant d'un 5% i llavors aquest 5% traduït en una part que assumeix el sector majorista i la part que assumirien les floristeries, el públic que vagi al carrer es trobarà un 3% de diferència, que el qual per Sant Jordi és pràcticament, vamos, no serà ni es nota. Hi haurà més el valor afegit que cada florista posi a les seves creacions, però el que és el preu estarà estabilitzat.
Joan, un altre dels punts de vista interessants de parlar és sobretot perquè en Sant Jordi et trobes gent venent roses a cada cantonada. Sí. Huelga decir que moltes d'aquestes persones bàsicament és un clar intrusisme dins del sector. Com està afectant això al sector de les floristeries un dia com aquest tan senyalat?
Pues mira, com sempre estem amb els nivells de quantitat, pues ens afecta amb una reducció de vendes a nosaltres i al tercer sector, al tercer sector social, que també està dintre de la Diada. Això representa tota Catalunya, més o menys, i parlant en preus baixos, 15 milions d'euros que s'escapen del que seria el que t'he comentat abans, no? El sector professional, floristeries i el que seria també, pues, bueno, aquestes entitats sense ànim de lucre que també participen en Sant Jordi i entenem que formen part d'aquest ADN de Sant Jordi. No?
Clar, entenem les floristeries, entenem les institucions sense ànim de lucre, entenem els estudiants, ja. Però més enllà de tot això, ostres, per què això no es controla una mica més?
Bueno, perquè a vegades els ajuntaments confonen el que és popular amb populisme. No sé si m'explico.
Sí.
O sigui, ha d'haver una ratlla en la qual... o sigui, per exemple, a Barcelona es fa la Superilla, que és la zona on combinem parades de llibreters i nosaltres, que és la imatge que s'estava portant de Sant Jordi a tot arreu i que és la imatge que bueno, tots els mitjans és la que surt. O sigui, a tot arreu i la projecció internacional en aquest moment, cada vegada tenim més agències internacionals que es posen en contacte amb nosaltres. No? Aquesta és la imatge de Sant Jordi que hem de preservar. La resta, pues bueno, ha d'haver un coto de parades determinat, perquè si no ens trobem a la tarda que la gent va pel carrer i li van ficant una rosa al nas i després també aquest plàstic que no serveix absolutament per res, una rosa embossada, però com s'ha vist ara actualment una rosa embossada? Vull dir, no, hem d'anar cap a la qualitat i perquè sigui un Sant Jordi que sigui, que dic, inclusiu i sostenible i no el que hi ha ara en aquest tipus de parades, per suposat.
Perquè en qüestió de vendes, quan suposa quin pes té el dia de Sant Jordi en una floristeria?
Mira, en ventes anuals d'una floristeria pot estar d'un 10 o un 15%, i en el que és les roses en concret, serien almenys sobre el 50% de les roses anuals o 60% es venen en un sol dia.
Carai, ostres, això és importantíssim, no?
Carai. I tant, per tant, hem de preservar-ho i hem d'anar a buscar la qualitat i hem d'anar a treballar aquest tema molt bé, i que els ajuntaments, pues, que no es dediquin tant a la part estètica i es dediquin a la part estètica, a la part professional i a la part qualitativa. I és el que hem de parlar amb ells i posar-nos d'acord.
Doncs, senyor Joan Guillén, no et robo més temps perquè sé que estàs molt enfeinat. Gràcies per atendre'm i que tinguis un molt feliç, molt feliç Sant Jordi.
Vinga, doncs moltes gràcies, una abraçada, i vosaltres també. Adéu, 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 adéu.
En funció d'on tingueu la vostra residència, ho notareu més o ho notareu menys. El cas és que el nostre cervell té una capacitat d'absorció i no fer cas a coses que són molt evidents. M'explico, estic parlant de soroll, eh? Estic parlant de soroll. Si tu vius a la muntanya, jo que sé, un poble del Pirineu, d'on hi ha un silenci magnífic, doncs ho aprecies, segurament, o no, fins que arribes a una gran ciutat. Quan arribes a una gran ciutat, ostres, o et poses al costat d'un aeroport, ostres, aquí notes les qüestions. I al revés passa. Si tu vius a una ciutat o un poble que té un aeroport, que és el Prat, o Viladecans, o Gavà o Castelldefels, que passen els avions per allà, o a Barcelona, en plena hora punta, que té aquest soroll, hi ha soroll, hi ha molta contaminació acústica, però el teu cervell com que l'elimina. I te n'adones quan estàs fora, quan estàs a la muntanya, i dius, hòstia, que meravella això, eh? Us dic una cosa. La contaminació acústica, si em permeteu parlar així, el soroll afecta. Afecta a la teva salut, afecta a la qualitat de vida. Depèn del soroll també, aquí en traiem també en detalls. Però com afecta? Aquest és el què i aquesta és la qüestió, i sobretot què es pot fer? En parlem amb el senyor Jordi Romeu. El senyor Jordi Romeu és catedràtic universitari que treballa al Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de l'UPC, i amb ell en parlem del tema. Jordi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Gràcies per atendre'ns la trucada. Quan parlem de soroll aplicat a la salut, estem parlant d'una cosa molt greu en funció d'on estiguis?
Sí, clar. Quan més soroll reps, més efecte té sobre la persona. Naturalment.
I com afecta el soroll a l'ambient o hi ha una ciutat com Barcelona?
Bueno, el nivell de soroll a la ciutat, diguem, és relativament elevat, clar, comparat amb el camp, com has dit tu, i està per sobre del que, no de Barcelona, sinó estem parlant de qualsevol ciutat, de qualsevol lloc urbanitzat, per dir-ho així, el nivell de soroll està per sobre sempre del que ens correspon. Tant de dia com de nit. Llavors, clar, depèn també de la nostra situació dins de casa, l'aïllament que tinguem, doncs, doncs serà millor o pitjor. Però, en general, tenim més soroll del que ens convindria tenir. Sí.
Clar, quan parlem de tant de dia com de nit, de dia igual, en una ciutat, fins i tot, ho has de tolerar perquè és l'activitat normal, però, ostres, de nit és quan tenim un problema, no? Sobretot pel descans, i sobretot a l'estiu, ara que ens s'aproparà el bon temps. Finestres obertes, soroll que entra, etcètera, etcètera.
Bueno, jo diria que el soroll té efectes sempre. El que passa és que hi ha uns efectes que són més evidents que altres. I hi ha l'efecte que és la molèstia, que de nit el soroll doncs molesta més. Però de dia el soroll també molesta, i de dia també el soroll també afecta la salut de les persones. Però certament que de nit, i com bé dius tu, quan arriba la temporada d'estiu en països mediterranis, doncs, que volem dormir a la finestra oberta, doncs el soroll afegeix un problema extra, que és la dificultat per poder dormir, naturalment.
Mm. Com es pot combatre tot això? És a dir, que hi ha una contaminació acústica i que això ens afecta a la nostra salut és una qüestió ja que està més que demostrada. Però a partir d'aquí, què es pot fer, Jordi?
Doncs amb el soroll no hi ha miracles, eh? No podem esperar... Sí, no podem esperar...
És el que hi ha. Si tens una obra davant, és el que toca, no?
Bueno, sí. El que vull dir és que hi ha miracles en el sentit que no podrem posar un material X i ens eliminarà el soroll, o no podrem fer no sé què. Per exemple, direm, ostres, amb els cotxes elèctrics reduirem el soroll a la ciutat. Doncs mira, bàsicament no, perquè el soroll del trànsit és del soroll de rodadura, del contacte amb el pneumàtic amb l'asfalt. Llavors, doncs, l'efecte del cotxe elèctric serà limitat. És un exemple de que el que pot semblar una panacea, en la pràctica no ho és. Quan tens una obra davant, l'obra s'ha de fer. Bueno, però hi ha mesures tècniques que pal·lien aquest soroll com barreres. Llavors hi ha mesures organitzatives de veure com es treu o a quines hores s'aplica les fonts que facin soroll, i en el límit es pot també, i ha passat, s'ha desplaçat el veïnatge afectat a una residència temporal per evitar una sobreexposició a nivells que, bueno, que són inevitables. És a dir, i és una combinació, saps, de mesures sí. tècniques, mesures organitzatives i fins i tot de desplaçament de persones, si convé.
Ara que s'ha posat en marxa l'Observatori del Soroll, que és una plataforma digital doncs, que analitza dades sonomètriques... Clar, totes aquestes dades que pugui recollir un observatori com aquesta plataforma, com aquest Observatori del Soroll, a què es poden aplicar? Com poden ser utilitzades per millorar o sobretot per entendre, no, el fenomen de la contaminació acústica?
Bueno, lo primer és la conscienciació de la societat de l'existència d'aquest problema. Saps? Perquè la primera font de soroll som nosaltres, som les persones.
Sí.
I molts desconeixem l'efecte del soroll sobre la persona, no sabem com es mira, què vol dir si un decibel o 60 decibels. Bueno, doncs, aquest observatori el primer que ha de fer és ajudar a que tothom prenguem consciència de què és aquest efecte soroll, que el soroll existeix, que es mesura, i llavors quins nivells tenim. Quan ens adonem que aquests nivells estan per sobre del que es demana, del que hauríem de tenir, doncs potser començarem a fer menys soroll nosaltres en la part que ens toca, i potser també demanarem més activitat o més proactivitat a l'administració per utilitzar o per aplicar mesures de doctors de soroll, organitzatives, tècniques, les que calgui.
D'acord. Jordi, igual ara t'atreco una mica en funció de dades exactes o semblants. Quins són els nivells adequats o saludablement òptims de soroll que hauríem de tenir o suportar?
Mira, aquí hi ha unes guies de l'Organització Mundial de la Salut que diuen que a la nit hauries d'estar doncs, uns 25 dB, una cosa així, a dins de casa, estem parlant dins de casa. I que de dia, també diu l'Organització Mundial de la Salut, en l'exterior s'hauria d'estar uns 45 dB o una cosa així. Llavors, de dia, això en un entorn urbà no es pot aconseguir, no es pot aconseguir a curt termini, però dins de casa sí. I de nit, doncs, amb finestres tancades, això també es pot aconseguir. Amb finestres obertes ja és més difícil.
Ja, entenc. Clar, jo estava pensant ara, dins d'una ciutat, sobretot el trànsit, que genera molt de soroll. Imaginem per un instant que tots els cotxes fossin elèctrics. Llavors, aquests nivells de soroll baixarien bastant, no?
No, és justament no? El que t'he dit abans. No, perquè el soroll que predomina en el cas de trànsit ve del contacte entre la roda i el terra.
I el terra, ostres! Llavors s'hauria de canviar l'asfalt en aquest cas, per fer un asfalt més absorbent del soroll, per exemple.
Ja hi ha asfalts absorbents.
I no ens escapem, Jordi, no ens escapem.
No, però la reducció són de pocs dB. Llavors, per això et dic que és tot una combinació de... d'efectes. No, no tenim una vareta màgica, però sí tenim diverses varetes, palanques, utilitzant un altre argot ara també de moda, que et pot anar ajudant a reduir doncs, uns dB aquí, uns dB allà, transformar un soroll en menys molest, i aquesta és la via que hem d'anar seguint.
Jordi, davant, i això ara de debò sí que acabo amb aquesta, davant de tot això, d'aquest nivell de soroll, seria aconsellable per una persona buscar dins del dia o un lloc absolutament en silenci per intentar descansar la ment? Seria aconsellable això o no tindria un efecte gaire important?
Bueno, el primer és que un lloc en complet silenci, vigila, perquè llocs en complet silenci, primera, que no els trobaríem, i segona, els que, diguem, els més reconeguts, que són les càmeres anecoiques, o llocs completament aïllats com el desert o, diguem, el Pol Nord o Pol Sur, en aquí, el que relaten les persones que han estat en aquests ambients és que el silenci absolut no és bo. T'acabes sentint la circulació de la sang, t'acabes sentint el cor, i no, tampoc és bo. Vull dir que estem acostumats a que hi hagi un cert soroll mental. Dit això, sí, clar que ajuda, clar que relaxa, clar que redueix l'estrès, que encara que ens sembli que no, comporta el soroll a l'estar un temps al dia, si es pot estar, en una zona tranquil·la, zones de protegides acústicament, que la normativa ja preveu que hi siguin. El que passa és que és difícil d'aconseguir. Però sí que seria bo disposar en els entorns urbans de zones d'acústica protegida on les persones puguin anar allà i doncs,
descansar la ment.
Descansar la ment i l'esperit. Sí. I, de fet, doncs, a vegades tu pots veure l'efecte que té el soroll ambiental en determinades terrasses de bars.
Sí.
Les terrasses en llocs més tranquils, quan un carrer es peatonalitza, les terrasses es poblen molt més.
Correcte.
Per què? Perquè bueno, no és el mateix estar en un entorn més silenciós, en el que pots conversar tranquil·lament amb una altra persona, que no amb un que has de trucar. Vull dir que sí, les reserves acústiques són molt recomanables.
Doncs senyor Jordi Romeu, catedràtic universitari que treballa al Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de l'UPC, escolta'm, gràcies per aquests incentius i aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres sobre contaminació acústica. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos pel tema.
I per ampliar aquesta pregunta que estem fent avui a la programació de COPE Catalunya, és Barcelona una ciutat sorollosa, sí o no? I sobretot, quines mesures s'han de prendre? Saludem al migdia COPE a Enrique Navarro, que és comissionat d'esdeveniments musicals de la Xabec. La Xabec és una agrupació de diverses entitats ciutadanes que es va formalitzar fa 3 anys per combatre de forma activa el soroll de Barcelona. Senyor Enrique Navarro, benvingut, bon migdia.
Molt bon dia, benvinguts.
Clar, si li pregunto a vostè si Barcelona és sorollosa, suposo que em dirà que sí.
Sí, és evident que és una obvietat. Barcelona està considerada en els rànquings més coneguts a nivell de revistes i de qüestions del soroll com la 6a ciutat més sorollosa del món en aquests moments. És a dir, que estem en aquest rànquing, doncs, malauradament, a les primeres posicions, la 6a. I tampoc hem d'oblidar que, a més, Espanya és el segon país més sorollós del món, precisament pel darrere del Japó. Per tant, aquestes dues dades ens han de fer replantejar el tema i conscienciar-nos sobre aquest greu problema de salut, que és el soroll.
Doncs aquesta és una estadística que millor ni encapçalar-la, ni liderar-la, ni entrar entre les 20 primeres ciutats del món. 6a Barcelona com a ciutat més sorollosa. La pregunta ja està formulada i ja està resposta. Però clar, dins de Barcelona, que parlava del context ampli, suposo que hi ha zones delimitades que estan en vermell. Quines serien aquestes zones?
A veure, d'entrada hem de tindre en compte que si nosaltres observem la xarxa Sentilo, que és la xarxa de sonometria que té establerta l'Ajuntament de Barcelona, que està formada per algú més de 100 sensors de tota la ciutat, observarem que tant durant el dia com la nit el 60-70% de sonòmetres estan per damunt de la normativa establerta. Per tant, aquí es demostra claríssimament que Barcelona és sorollosa i que, evidentment, alguna cosa s'hauria de fer. Com ho podríem solucionar, això? Què es pot fer? Doncs caldria, primer, algo molt elemental, fer complir la normativa. És a dir, això que sembla una obvietat, doncs sí, no ho és. L'Ajuntament, en aquests moments, podríem dir que no està fent complir la normativa vigent, amb moltes permissivitats de diversos aspectes, i sobretot el que calen són més inspeccions i moltes més sancions que en aquests moments no s'estan imposant per intentar evitar aquest problema. Aquí caldria diferenciar, quan parlem de soroll, dos qüestions. Una cosa és el soroll que tenim o que patim durant el dia i una altra qüestió és el soroll que es pateix durant la nit. Són sorolls diferents. Per què? Perquè durant el dia hi ha una activitat de la pròpia ciutat, el moviment, el transport, el trànsit, el tràfic rodat, la neteja viària i el traspàs d'altres persones. Per tant, és un soroll difícilment evitable. Sí que podria ser reduït, de fet s'està intentant reduir, però difícilment evitable. En canvi, el soroll que es produeix per la nit pertany bàsicament a l'oci nocturn. I aquest sí que es podria, d'alguna forma, minimitzar o intentar solucionar, perquè els greus problemes que estem patint a la ciutat, entre altres coses, abans m'ha preguntat per quins llocs doncs, tenen problemes, doncs, a Ciutat Vella, per exemple, al carrer Joaquim Costa, plaça dels Àngels, carrer dels Àngels, Pintor Fortuny, Passeig del Born, Escudillers, és a dir, hi ha una llista, plaça George Orwell, a l'Eixample, doncs, al carrer d'Enric Granados, s'emporta la Palma, actualment també al carrer Consell de Cent, al carrer Mallorca, als entorns de la Sagrada Família, que, per cert, un dels sensors que estan a prop de la Sagrada Família fa uns dies va deixar de funcionar misteriosament. Sants Montjuïc, els concerts que s'estan fent a l'Estadi Olímpic, Avinguda Maria Cristina, al Poble Espanyol, al carrer Blai, sobretot, Vila Vilà, Nou de la Rambla, al Paral·lel, al carrer Tosset, a Sarrià Sant Gervasi. A Gràcia tenim les places del Diamant, la plaça del Sol, la plaça de la Vida de Gràcia, a Sant Andreu, per exemple, la plaça Masades.
No, si s'ho sap, no, té un domini absolut del que seria el mapa, Enrique, de la contaminació acústica que hi ha a la ciutat de Barcelona, que hi ha a molts indrets. Però ara, escoltant-lo, li plantejo un tema concret ja per finalitzar. Evidentment, els locals han d'estar insonoritzats, a la nit, el descans és el dret màxim que tenim els ciutadans, però un grup de persones surt d'un local, està al carrer i comença a cantar barbaritats o no, però comença a cantar i a cridar. També és una evidència de que no pot haver-hi policia a cada carrer. Però vostè també està parlant de fer complir la normativa i de que augmentin les inspeccions. Davant d'aquest tema concret i tan habitual, què es pot fer?
Doncs la resposta és una resposta que no ens agradaria donar, i és més sancions. Imposar més sancions, però que siguin d'una forma exemplars. És a dir, en un moment en què la tecnologia està a l'abast de tothom i encara més amb els mitjans de la Guàrdia Urbana, és a dir, quan resulta que en aquests llocs que estiguem parlant d'incivisme, no, bàsicament, és a dir, soroll que es produeix a la ciutat, no hem d'oblidar que nosaltres hem creat, doncs fa, segurament, deu fer un mes aproximadament, que hem creat l'Observatori del Soroll, en el qual ja estem treballant per afegir diversos aspectes dels problemes que està patint la ciutat i donar-los a conèixer. És a dir, les dades són públiques i notòries. Per tant, el que farem des de l'Observatori és començar a publicar aquest tipus d'informació perquè tothom sigui conscient i, sobretot, perquè la classe política i els representants del nostre govern municipal prenguin bona nota, que ja ho saben, però prenguin bona nota i posin una mica solució sobre el tema. És a dir, si en un lloc que s'està produint un acte greu d'incivisme, la Guàrdia Urbana, amb aquestes IPADs que porten actualment, que poden prendre mesures, és molt senzill prendre les dades d'aquesta persona que està cridant a les 3 de la matinada i incorporar aquestes dades a una base de dades i amb un advertiment que la propera vegada que torni a sortir aquest nom a la base de dades pública, doncs tindrà una sanció no de 50 euros. Segurament hauríem de parlar d'unes sancions que facin molt, molt més de mal. Perquè aquí, malauradament, la gent només s'entén de solucions quan li toques la butxaca. I jo sé que aquesta és una mesura difícil d'entendre, però, per altra banda, estem veient que les denúncies que s'estan fent directament al 112, a l'Ajuntament, escrits a les regidories dels districtes, escrits o parlar amb el síndic de Greuges de Barcelona, no arriben absolutament enlloc. És a dir, l'administració n'és conscient d'aquest greu problema, però mira cap a un altre costat. I abans m'he oblidat del districte de Sant Martí. Mm. És a dir, tot l'entorn del Triángulo Golfo, el Parc del Fòrum, Alfons el Magnà, García Fària, Selva de Mar. Tots aquests espais són espais problemàtics. El soroll, vostè ho ha dit, greu concentració de persones fent soroll. Però també hi ha un altre tipus de soroll que estem doncs, posant damunt la taula, que és la convivència veïnal, o les festes i activitats esportives, o l'incompliment d'horaris de locals. Perquè, és clar, si hi ha problemes de concentració de persones, és perquè també s'estan incomplint els horaris de locals. Músics al carrer. Hi ha músics doncs, que no disposen del permís preceptiu i d'altres doncs, que sense cap mena de control van molestant a la gent, per exemple, dintre dels vagons de metro. És a dir, no és normal que dins d'un vagó de metro hi hagi una persona amb uns altaveus i comenci a ballar al mig del vagó. Això, vull dir, hi ha moltes càmeres per controlar-ho.
No. És absolutament raonable les seves explicacions. Clar, la normativa és llibertat. però la llibertat de qualsevol persona s'acaba quan vulnera el dret d'un altre. I per això hi ha la normativa que vostè està referint, i en aquest cas les sancions com una solució, perquè a Barcelona, com vostè m'ha apuntat, és la 6ª ciutat mundial més sorollosa. I això també és salut. Doncs des de fa 3 anys que hi ha aquesta agrupació de diverses entitats ciutadanes que vetllen perquè Barcelona deixi de ser tan sorollosa. Continuarem parlant. Enrique Navarro, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
Al contrari, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
I de seguida ens preguntarem què és la hiperhidrosis i qui ho pateix.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Déjame que te hable de vivienda, ¿cómo no? Mira, desde que consigues un suelo para construir hasta que construyes la promoción de viviendas puede pasar una eternidad.
De lunes a viernes desde la 1, una forma clara de explicar la actualidad.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La hiperhidrosi és una afecció caracteritzada per la sudoració excessiva i constant, superant les quantitats necessàries per la termorregulació corporal. Afecta principalment mans, peus, aixelles i el rostre i passa realment sense causa aparent, sovint per una hiperactivitat de les glàndules sudorípares. A més, també pot tindre un alt impacte social i laboral, i d'això en volem parlar aquí avui, al matí del cap de setmana.
Parlem de l'hiperhidrosi. La hiperhidrosi bàsicament és suar en excés. Això seria una definició ràpida, planera i que tothom pot entendre. Però quan parlem d'una condició de sudoració excessiva, estem parlant d'una sudoració excessiva incontrolable. Incontrolable. És el què? Bé, no pateix tothom, això també és una realitat, i clar, el que sí provoca, a part ja de la suor en excés pròpia en si mateix, aquesta hiperhidrosi, també provoca altres qüestions. Ja parlem de factors psicològics, parlem fins i tot de no poder anar a la feina, o parlem de situacions de mentals, psicològiques, realment que et deixa parat. Ara, això té tractament? Sí, té tractament. En quin nivell? Doncs aquí anem a parlar del tema. Parlem de tot això i en parlem de la hiperhidrosi amb el doctor Rafael Serena, de Serena Clínic, que és una clínica on també fan aquest tipus de tractaments per hiperhidrosi. Doctor, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Bueno, en este caso, ¿cuántas personas pueden padecer en un porcentaje general hiperhidrosis?
La hiperhidrosis la sufren aproximadamente unos 2.8, alrededor del 3% de la población. Hay un 3% de la población que la gente que sufre y hablan de que es una enfermedad silenciosa, ¿no? Porque la gente no lo explica, tienen vergüenza y muchas veces lo intentan ocultar.
¿Eso, pero son conscientes de que tienen hiperhidrosis?
La mayoría sí, pero de muchos acuerdo. No, sobre todo los más jóvenes. A ver, en la edad adolescente es normal que suden las manos, ¿vale? Le sudo las manos, las axilas y se hace deporte también. ¿Cuándo es hiperhidrosis? ¿Cuándo hay un exceso realmente? Bueno, pues la condición mucha gente no lo tiene clara, pero hay unas escalas que te dicen exactamente cuándo hay hiperhidrosis y si es moderada o severa en función de las puntuaciones. Pero la mayoría de mis pacientes se dan cuenta porque me consultan, pues porque, oiga, yo no puedo dar la mano a nadie. O hacen, me condiciona, yo cuando escribo mojo el papel, tengo que escribir con un pañuelo en la mano. O sea, hay casos más extremos que a la gente le incomoda la, su vida cotidiana. Esto es la base, ¿no? Si te incomoda mucho, pues tienes que buscar una solución.
O sea, llega a ese nivel, caray. Y entonces cuando hablamos... La hiperhidrosis es general, es decir, se suda las manos, o sea, todo, las axilas, palmas de las manos, plantas de los pies, o no, o es una zona en concreto, o pueden darse los dos casos.
Se dan los dos casos, ¿de acuerdo? Es decir, puede ser generalizada o focalizada y localizada. Cuando es localizada, hay muchas veces que cuando sudan las axilas, normalmente las manos también, lo que se dice axilar y palmar. Y muchas veces cuando es palmar también es plantopalmar, es decir, los pies y las manos. Es decir, va un poco ligado todo. Pero es verdad que el exceso de sudoración, pues se divide en primaria y secundaria, ¿eh? La esencial, la que puedes tener de forma sin ninguna causa aparente, pues suele ser focalizada. Y la que es secundaria puede ser más global. Por ejemplo, pues un tumor puede dar una sudoración pues más global de todo el cuerpo. Ajá. Una comida picante pues también puede dar una sudoración, la ansiedad. Es decir, hay muchos factores que determinan si es focalizado o generalizado. Pero sí, normalmente la mayoría de gente viene, nuestros pacientes vienen fundamentalmente por axila, palma o planta.
De acuerdo.
Y entonces tenemos algunos más, pues que les suda la espalda, la zona lumbar, la cabeza. Hay gente que va siempre con el pelo mojado. Es que yo tengo, doctor, el pelo siempre mojado, o la cara, o el labio. Entonces, al final es hiperhidrosis cuando te incomoda hacer una vida diaria normal, laboral o social.
Ajá. Cara, ¿y esto, doctor, puede ser incapacitante? Porque, claro, estas personas que me estás explicando, estos casos así breves que me explicas, claro, en función de cómo puede ser muy incapacitante, ¿no? Por la vergüenza por una afectación psicológica de la situación también, ¿no?
Mira, hay me acuerdo una chica que es profesora y me decía, mira, yo cuando doy clase tengo tanta hiperhidrosis plantar que no me aguanto de pie. Es decir, tengo que estar apoyada en la mesa permanentemente. Es decir, a veces puede afectar mucho, Hay gente, pues claro, que es un comercial y tiene que dar la mano 25 veces cada día, pues claro, es que es como si tuviera la mano dentro de un cubo de agua. Entonces le limita mucho, les acompleja muchísimo. Llegan a cambiar de trabajo o ya ni siquiera optan a tener esos trabajos. Me acuerdo un chico que trabajaba en paquetería porque decía, no, yo es que prefiero no tener contacto con la gente. Caray.
Wow.
Y solo eso por la hiperhidrosis, es decir, les da... O gente que les acompleja. Una vez una madre me dijo, a mi hija le ha cambiado la vida dos cosas. Una, que la mano ya no le suda, ya no tiene este problema. Y dice, pero otra es que es otra persona. Es decir, es más social, tiene más amigos, ríe. Es decir, que hay gente que prefiere pasar por retraída o antipática que mostrar su problema.
Claro, y a partir de aquí entramos en la forma de tratamiento. Cuando llegamos a hiperhidrosis, cuando ya llegamos a estos niveles que estás explicando de incapacidad, o sea, de que sea incapacitante, que compleje demasiado, que sea un factor psicológico importante, a partir de ahí, ¿cómo se puede tratar la hiperhidrosis? Supongo que el primer paso son antitranspirantes, pero claro, cuando estos no son suficientes, ¿a partir de aquí qué hacemos?
A ver, hay muchos tipos de soluciones, como la de cloruro de aluminio, la iontoforesis, que son tratamientos de corriente eléctrica, hay medicación oral también, y después está la toxina botulínica, que son unas infiltraciones que realmente es un tratamiento rápido, seguro y que es muy eficaz. Entonces, quizá el que se está poniendo más encima de la mesa es el tratamiento de toxina botulínica. En casos más severos...
Es el Botox, ¿no? El Botox.
El Botox, sí. Lo conocen con el nombre comercial de Botox. Pero bueno, hay muchas marcas comerciales.
Ajá, entiendo.
Entonces, es un fármaco, que este fármaco pues inhibe... La transmisión de la... Es decir, es como un interruptor que desconecta la glándula sudorípara, ¿vale? Porque hay gente que me dice, sí, pero si me tomo esto, ¿dónde se me acumulará este sudor? No, es que no se produce. Entonces, es un tratamiento que funciona muy bien y la gente está muy contenta. También está la simpatectomía, que es una intervención quirúrgica en casos muy severos o en casos que no responde la toxina, ¿no?
De acuerdo.
Que tengo que explicar que de toxina no tiene nada, es un fármaco que tiene una dosis tóxica y una dosis letal como todos los fármacos, pero que no es tóxico, no es que sea... Es de donde procede, ¿eh? Pero no es un fármaco totalmente seguro.
¿Y es un tratamiento ya para siempre? Una vez se aplica esta toxina botulínica, por ejemplo, ¿ya sería el tratamiento? ¿Cuánto dura? ¿O hay que repetir o no?
Nosotros los pacientes nos empiezan a venir en abril-mayo. Estos meses son los de hiperhidrosis. Entonces, normalmente vienen una vez al año. Al año repiten, ¿vale? Pero tenemos muchos... Yo hace casi ahora cerca de los 30 años que lo estamos haciendo, justo cuando empezó y cuando apareció el fármaco. Y esto, claro, vemos que hay muchos casos que hacen unas cuantas sesiones, unos cuantos años, y les baja mucho. Yo pensaba que por la edad, pues hay muchos pacientes que dices, bueno, a lo mejor es que ya le tocaba no tener tanta hiperhidrosis, pero con la experiencia me he dado cuenta que no, que realmente es el tratamiento, que hacen unas cuantas sesiones y entonces bajan mucho la hiperhidrosis o incluso les desaparece.
Ajá. Y claro, supongo que es esta época porque viene el verano, porque la playa, etcétera, etcétera. Supongo que sí. La época de la primavera-verano, pues por eso, ¿no? Porque se muestra más cuerpo, por decirlo así.
Por supuesto, la hiperhidrosis está potenciada por muchos factores, como puede ser una comida picante, como puede ser la ansiedad de estar puesto en una reunión y puedes sudar un poquito más. Pero también lo que influye más es el calor. Entonces, claro, cuando hace calor, ahora en verano, pues la gente empieza a sudar más y bueno, pues mancharlo. Es normal ver personas que manchan un poquito pues la camisa o el vestido y no pasa nada. Es natural y es lo que debe ser, ¿de acuerdo? Pero igual que la anhidrosis, la ausencia total de sudor también es un problema. O sea, necesitamos controlar nuestra temperatura con el sudor y eso es normal. Ahora, cuando es excesivo, manchas mucho o incluso gotea. Yo he tenido pacientes de aquí delante mío que me han enseñado una mano goteando, como un grifo abierto, claro. Entonces, esto no puede ser, ¿eh? Se tiene que tratar. Y este es el momento que empiezan más. Hay gente que... Me acuerdo un chico que me decía, no, es que yo toco la batería en un conjunto y claro, es que no puedo tocar, tengo tanto sudor en las axilas que llama la atención, es que a veces no puedo ni seguir tocando, ¿no? Entonces, claro, como pasas a no tener nada, la gente, están muy agradecidos, es un tratamiento muy satisfactorio.
Pues, doctor Rafael Serena, de Serena Clinic, oye, muchísimas gracias por habernos ilustrado un poco más sobre la hiperhidrosis, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
La hiperhidrosi no implica només suar molt, va molt més enllà. És una condició mèdica que provoca una sudoració excessiva fins i tot quan no fa calor ni s'està fent exercici. És a dir, el cos produeix suor sense que hi hagi una necessitat real de regular la temperatura. A Espanya es calcula que afecta entre un 1 i un 5% de la població, al voltant d'un milió de persones. Parlem ara amb el doctor Àlvar Marc, que és metge adjunt del Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Doctor Marc, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Bueno, ho he resumit molt, però seria això, no, doctor? Una sudoració excessiva, no sé si de mans i també peus?
Sí, és a dir, la hiperhidrosi com a tal es defineix com una sudoració excessiva, vale? En situacions en les quals no hi hauria d'haver aquest excés de sudoració, és a dir, en situacions, hi ha unes determinades situacions com l'exercici, la calor, que sí que és normal suar per regular la temperatura corporal, però aquestes persones suen en situacions on no seria tan necessari, no? Hi ha diverses formes, la forma generalitzada que pot afectar a tot el cos i les formes més focals, vale? Que són localitzades, no? Que és la que tu comentaves, no? Que afecta palmes, plantes, aixelles o el cap, no? Més freqüentment.
Clar, imagino que això té un impacte important, no? En les persones que ho pateixen, perquè en alguns casos és molt visible, no? Sobretot, per exemple, en el cas de les mans o del cap, pot limitar fins i tot les relacions socials d'aquestes persones.
Totalment, no? És una malaltia que el principal inconvenient és la gran afectació de la qualitat de vida que produeixen en aquests pacients, no? Per exemple, si quan suen molt a les mans, ja bueno, els costa haver de donar la mà, saludar altres persones i limita molt en determinades situacions socials, sobretot.
I és un problema que apareix de petits o pot aparèixer en qualsevol moment o fins i tot pot desaparèixer?
Generalment, aquestes formes que són més localitzades solen aparèixer ja des de la infància o l'adolescència. I és bastant freqüent que la família també hi hagi antecedents, no? Que el pare o la mare també tinguin aquest problema. I moltes vegades, culpa d'això, com que és un problema que s'arrastra des de fa temps, doncs molts pacients no consulten, no? Generalment sí que és una patologia aquesta que es manté al llarg de la vida, o sigui, no desapareix.
O sigui, té un component hereditari, no?
Sí, aquesta forma primària sí que té un component hereditari. I després les formes generalitzades sí que a vegades poden aparèixer més tard, en relació a vegades amb algunes altres malalties endocrines, per exemple, i bueno, s'ha de tractar la causa per evitar aquest excés de sudoració.
I pot afectar a qualsevol persona o hi ha determinats perfils, més enllà d'aquest component hereditari? Perquè potser hi ha persones que no tenen ningú a la família amb aquest problema.
Sí, no, en principi, sempre que tens davant de la periodrosis has de descartar que no hi hagi aquests antecedents familiars, però, per exemple, no hi ha diferències entre sexes, no és més freqüent en homes que en dones, per exemple. Sí que és veritat que un altre grup d'edat en el que pot aparèixer són en dones després de la menopausa, això també és força freqüent, aquesta bona afectació més del pol cefàlic.
I el més important, doctor, això té solució? Es pot pal·liar o es pot tractar? Pot desaparèixer?
Sí, tenim tractaments, no? Tractaments sobretot per controlar-ho, vale? I després fins i tot en les formes localitzades també podem fer un tractament definitiu que és la cirurgia, no? Generalment sí que és veritat que aquesta ens la reservem en aquells casos en què el tractament mèdic no ha sigut suficient, però bueno, sí que saber que tenim tractaments tòpics amb cremes, infiltracions de toxina botulínica, per exemple, o alguns aparells que ens ajuden a controlar-ho.
Tractaments que es poden aplicar ja des de petits o s'ha d'esperar una mica?
Sí, en general ja des de... Clar, tampoc això és una malaltia que veiem en nens molt, molt, molt petits.
No, però ja adolescents, per exemple.
A partir de l'edat, adolescents i tal, no hi ha cap problema per començar aquests tractaments.
També hi ha productes que es venen a la farmàcia, no? Per si et suen molt els peus, tot això, és efectiu realment?
Bueno, és a dir, en formes lleus sí que pot arribar a controlar-ho, no? Són productes que estan basats en sals d'alumini, sobretot, que el que fan és fer un efecte antitranspirant, no? I en casos lleus sí que pot controlar-ho. En casos més greus, tot i que utilitzant aquests productes no sol ser suficient i s'ha de fer alguna cosa més.
I hem de deixar molt clar, doctor, que no és una qüestió de mala higiene, no? O de falta d'higiene, ni que tampoc es pugui controlar només relaxant-te, sinó que és una condició sobre la que no tens cap tipus de control.
Exacte, i a més, fins i tot el problema d'això és que genera un estrès, l'estrès el que fa és augmentar encara més la sudoració, o sigui que no té res a veure ni amb un problema d'higiene, ni és algo que es pugui controlar sense només relaxant-se.
Molt bé, doncs amb totes aquestes explicacions segur que hem ajudat a entendre una mica millor què és això de la hiperhidrosi, que afecta a moltes persones amb un impacte evident en la seva qualitat de vida. És més habitual segur del que sembla i, vaja, afortunadament, com vostè comentava, hi ha tractaments disponibles per pal·liar una mica els efectes i sempre s'ha de consultar els professionals. Àlvar Marc, metge adjunt del Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Quiero que me esperes, ni quiero yo esperarte. Con mi nombre en tu boca, con el sueño a favor, quiero decirte cosas y no perder la voz.
Zenet llega este domingo 19 de abril en Barcelona para ofrecer un concierto en la Sala Paralel y presentar este disco. Se llama Las manos y la voz, con el que mantiene su estilo único de interpretar. Zenet, muy buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
¿Estáis?
Qué elegancia cantando tienes siempre.
Muchas gracias.
Este single se llama Palabras. Uh-huh. Y en este disco hay muchísimas, ¿no? Además, Las manos y la voz, yo creo que el título ya dice mucho, ¿no?
Sí, Las manos, al final, le dimos muchas vueltas al título, no te creas, y todos tenían que ver con algo como el desván de las cosas antiguas, como que teníamos la imagen de abrir una especie como de baúl y que sacara esas cosas que de toda la vida te han recordado, te han evocado a algo, y al final fue muy orgánico el hecho de que en el proceso creativo de la composición entraran también las manos. Me explico, yo al final se me ocurrió en una de las reuniones que teníamos con la compañía, oye, ¿y por qué no usamos un cuadro mío para la portada del disco? Ah, pues sí, y luego pienso, me he metido en un berenjenal yo solo, porque se me ocurrió decir en otra, ¿y por qué no hacemos un collage por cada una de las canciones y extraemos dentro del álbum, extraemos un poco lo que sería el libreto y lo convertimos en un fanzine más grande, porque los CDs se me quedan ya muy chiquititos y para hacer un collage había que... Pues también, y al final me metí en otro berenjenal y me di cuenta que lo que estaba intentando, sin darme cuenta, era tocar con las manos, con un proceso más orgánico, plástico, de alguna forma tocar materialmente las canciones.
Era una combinación de varias facetas tuyas, ¿no? La artística en todos sus aspectos, ¿sí? ¿No? Con la voz y también con la pintura, ¿no? Uh-huh. Los cuadros. Sí. Además, también después hablaremos de que también eres actor. Y era una combinación tuya, ¿no? Después de tantos años de carrera, 15 años, ¿no? De carrera ya. Y con muchos recuerdos, como decías, ¿no? Con este baúl, uh-huh, para un poco revivir todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Mancharse las manos, de alguna manera hacer... Porque es curioso que el arte de la música es un arte que puede ser efímero. Si no lo grabas, sí. si no lo atrapas, el día de un concierto, por ejemplo, tú vas a sentir lo que tengas que sentir. Ahí hay una especie como de comunión, en cierto modo. Para mí es un lugar casi sagrado, ¿no? Porque cuando ocurre algo tan importante como ese estado tan especial donde... Si yo me emociono y tú estás en el concierto, tú te emocionas conmigo de alguna forma. Entonces atravesamos por todo ese paseo sobre las emociones, los recuerdos, las cosas que se hablan, que se dicen, y es efímero. Entonces, de alguna forma, a mí lo que me apetecía era que eso quedara en alguna parte, ¿no?
Es una vuelta también a tus orígenes, ¿no? A esa esencia malagueña tuya, ¿no? Uh-huh. Todo esto, como decíamos, ¿no? Con el jazz de protagonista. ¿Qué recuerdas de estos 15 años de carrera hasta llegar a día de hoy?
Bueno, yo soy un tipo de artista que tiene su parroquia, que poco a poco va, de alguna manera, redescubriéndote, que te sigue a todas partes. Es ese tipo de parroquia fiel, que cuando vas a un teatro o un lugar, alguien se acerca cuando vas a firmar los discos después de cada actuación. Es una cosa que yo siempre hago porque de alguna forma es acercarte luego a la gente que te sigue y te cuentan, pues yo te vi en tal ciudad hace no sé cuánto tiempo, o por ejemplo tú fuiste la banda sonora de mi boda, o incluso vienen ya con un niño.
¿Qué es lo más raro que te han contado?
Bueno, yo he visto a niños crecer en 3 o 4 actuaciones, de pronto con 2 años más.
Imagínate.
Y al final se sabe hasta una canción mía tocándola al piano. No, pero la verdad es que te pasan cosas. Luego te das cuenta que la música sí es... La buena música es transversal y, o sea, atraviesa todas las generaciones, es intergeneracional.
Sí, sí.
Y me ha pasado muchas veces que me he equivocado y le he dicho a los padres, oye, gracias por traer a vuestra hija a un concierto mío.
Me dice,
no, díselo a ella porque ella te conoce por Instagram y nos ha traído a nosotros porque pensaba que nos gustaba. Y digo, ahí va, no me digas. Y me dice ella, sí, sí, yo es que sigo a tu contrabajista, a Lila Horovitz, que toca el contrabajo, y yo toco el chelo y me encanta cómo toca el contrabajo. Y te das cuenta que yo soy el primero que tiene ciertos tópicos de que, bueno, de que me tiene que seguir gente de mi edad, que es lo normal, pero que luego hay gente joven que le gusta la buena música.
Claro, claro que sí. Uh-huh. Este single que hemos escuchado al principio se llama Palabras. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene este single de especial? ¿Y por qué lo has elegido a él como tal?
A ver, Palabras es un trabajo con Juan Lumora, un poeta maravilloso. Yo trabajo con distintos poetas en este disco, que algunos de ellos ya había trabajado con ellos en el disco anterior. Lo hago porque son poetas que me permiten empezar de cero. Es decir, normalmente yo no musico poemas, aunque es verdad que en este disco hay dos casos que era imposible no hacerlo, porque estaba muy estructurado, ¿vale? Pero lo normal es como se hace en la cocina moderna. Es un poco deshacer para volver a hacer, ¿vale? Es un poco como desarmar el primer folio para darle una transformación y que tome forma de canción. Y ese proceso, a mí me gusta hacerlo con el músico, con el poeta, y entonces los tres trabajamos. Palabras es un caso donde empezamos a partir de una idea con Juan Lumora y la idea la fuimos desarrollando en tres partes hasta que hicimos la canción. La idea es muy bonita, que a veces nos damos cuenta que lo importante... no es el amor, lo importante es amar. Y a través de esa idea dijimos, bueno, vamos a desarrollar esa idea con estrofas, con puentes, con estribillo, y a ver cómo caemos en esa idea. Y cae precioso cuando llegas al estribillo y dice, y me doy cuenta que lo importante no es el amor, que lo importante es amar, ¿no?
Hay colaboraciones también en este disco, ¿no?
Sí, bueno, que no quiero que se me olvide que este saxo tan bonito, soprano, es de Aaron Pozón, que tiene ese toque tan neoyorquino y que suena tanto a jazz. De hecho, es un tema que me gusta tanto que lo utilizamos de opening en el concierto y hacemos una cosa muy bonita que no sé si desvelar.
Venga,
pero
va.
Que cualquiera que venga lo verá. Bueno,
una pista, un poquito.
Bueno, de la oscuridad nace la luz. Entonces el saxo es lo primero que el público escucha sin saber dónde está.
Vale.
Lo voy a dejar ahí para no desvelar lo que viene
después. El domingo podrán verlo en vivo y en directo. Hay dos temas que me llaman la atención que hacen referencia a los móviles, ¿no?
Sí, es verdad. Y concretamente son dos temas que salen de mi diario personal. Y fíjate que yo soy que estoy todo el rato con que dejemos el móvil recién levantados de la cama y que respires un poco y que no hagas scrolling todo el día y que nos dejen respirar un poco. Pero hay dos reflexiones. Una de ellas es que como cacharro, es un cacharro que nos puede permitir algo tan bonito como que estemos separados 1000 kilómetros y gracias a la pantalla del móvil estemos los dos en un atardecer compartiéndolo, ¿no? Y tú estás en una playa, yo estoy en el monte, no sé dónde, a 1000 kilómetros, y estamos los dos compartiendo el atardecer, ¿no? Y estamos comunicándonos y eso es muy bello, ¿no? Eso ocurre en la canción Tan lejos, tan cerca. Y luego otra reflexión es Mensajes borrados, que es una bossa nova preciosa, donde lo que hago es reflexionar dónde están todos esos mensajes que te has arrepentido y que has borrado rápidamente porque no te has atrevido a que yo lo escuchara. O viceversa, yo muchas veces empiezo, hay que ver, y luego pienso y digo, hay que ver, si yo le hubiera dicho o hubiera dejado que escuchara todo lo que yo le dije, a lo mejor no estaríamos en otro sitio ahora mismo, ¿no?
¿En algún momento te ha pasado eso? ¿Es autobiográfico?
Muchísimo, muchísimo. Y luego me he arrepentido y termino como termina la canción, buscando el botón recuperar. Y ya no lo encuentro. Ya no sé dónde está ese mensaje que tenías probablemente que haber escuchado, ¿no? Porque al final me arrepiento de todo lo que no te dije, de todo lo que me callé, como dice aquí, ¿no?
Sí, mira, lo estamos justo escuchando ahora. Hablabas de esta distancia, te vamos a tener muy cerca justo de aquí, nada, dos días, un día y medio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué esperas de este concierto en la Sala Paralel? Muchas ganas,
Ay,
imagino, ¿no? De
mucho
subirte
cariño,
al escenario con este disco.
Sí, quiero mucho esta tierra. Habrá gente a la que aprecio muchísimo y estará entre el público y me apetece mucho que escuchen en directo el nuevo disco. Y eso por un lado. Luego, a nivel musical, tengo mucho interés en ofrecer los arreglos que hemos hecho especialmente para directo, porque es verdad que en el disco sale con esta dulzura y esta sencillez, pero hemos preparado algunos arreglos para directo que están muy bien, que le pegan un punch y un empuje hacia adelante muy bonito y venimos con una formación muy potente donde tenemos un piano de cola, está el maestro Rivero tocando el piano y habrá un momento, a mí me gusta hacer un paseo musical y habrá un momento donde yo me quedo solo con el maestro Rivero y vamos a dar alguna sorpresa. Hay otra sorpresa también, artista local de Barcelona que canta maravillosamente bien. No voy a desvelar más para que vengáis a verlo, pero bueno, vamos a hacer un bonito paseo musical donde yo llevo al público de la mano, ¿no?
Creo que será la respuesta, pero entre actor y cantante, ¿con qué te quedas?
¡Wow! Es muy diferente. Mira, lo que sí te puedo decir es que en el mundo de la música, la grabación de un disco se parece mucho al rodaje de una película. repites y repites y repites, puedes ser todo lo perfeccionista y pejiguero que quieras, porque vas a dejar la mejor toma para la posteridad. Es decir, cuando tú te mueras, esa toma seguirá hecha. Por lo tanto, puede ser todo lo exigente que quieras con ello. Y el rodaje de cine, 35 tomas, se parece mucho a la grabación de un disco. Eso está así. Y es curioso, el directo en un concierto, en un teatro, se parece mucho a una obra de teatro. Los pies que se dan los compañeros. Si un día estás resfriada y tienes fiebre, a lo mejor te sale la mejor obra de tu vida, no lo sabes. Si un día te dan una noticia, si un día tienes una alegría maravillosa, es tu cumpleaños y los amigos te están preparando una sorpresa que tú no lo sabes, o si entre el público hay alguien especial para ti, eso es efímero y solo ocurre una sola vez. Y eso pasa igual en la obra de teatro que en un concierto.
O sea, está bastante relacionado, ¿no?
Sí.
Una cosa con la otra,
yo creo
al final.
Que sí. Yo creo
¿Y cómo
que sí.
puedes compaginar las dos cosas?
Bueno, yo la verdad es que no estoy en el mercado actoral, digamos, soy una especie como de visitante, soy un poco extraterrestre. Durante un tiempo en mi vida, cuando estudié arte dramático y tenía muchas ganas de ser actor y tuve la gran oportunidad de hacer un protagonista, eso es una suerte muy grande. Normalmente las carreras se escalan y no haces un protagonista nada más empezar. Yo tuve la grandísima suerte de conocer a un director como Juan Antonio Bardem y de hacer una película como, o sea, una serie como El joven Picasso. Que, por cierto, es un personaje que me ha perseguido durante la vida y que me han llamado para hacer otra vez de joven Picasso en algunas series como El Ministerio del Tiempo y hemos envejecido juntos, es un viejo amigo, pero no estoy en el mercado del actor en este momento. Lo que sí es verdad es que algunos directores de cine me conocen, me pueden llamar para hacer algo y conjugamos las dos agendas. Y ten en cuenta que si estoy en gira, yo ahora mismo tengo actuaciones,
claro,
hasta diciembre, pues programadas. Entonces, evidentemente, hay que buscar un hueco. Pero se busca, al final, con cariño se busca.
Y esta vocación tan artística que te nace, supongo, desde bien pequeño, ¿no? ¿Qué llegó antes, la música, el interés por pintar o el interés para interpretar?
Yo pintaba muy de chico. Mi padre, aunque no era pintor profesional, pintaba muy bien. Estaba más en el mundo de la ingeniería y de la proyección de dibujo, pero él pintaba y yo el olor del óleo y tal, porque él pintaba los domingos en casa, tenía su caballete, o íbamos al campo y él sacaba el caballete en el campo. Pero sí que tengo esa cosa de la materia, el olor de la materia, la relación con la materia en el lienzo, el pincel. Eso lo tengo tan así que yo en mi casa tengo estudio y yo además tengo estudio de tal manera que me venga fácil levantarme de la cama si no puedo dormir una noche y poder estar sin molestar a nadie y sin que me molesten, poder dedicarme a pintar. Además, ten en cuenta que de noche eso es un arte maravilloso porque estás solo, no necesitas a nadie más y no te pegan a la puerta, no te llaman por teléfono ni te molestan. O sea, estás realmente solo durante toda la noche y bueno, siempre ha ido conmigo.
¿Llega más la inspiración de noche que no durante el día? ¿O depende?
Depende. Yo soy de los que trabajan los motivos de la inspiración. Siempre tengo un cuaderno en mi mochila, igual que un libro, por si las esperas son tontas. En vez de estar con el móvil, estoy con mi librito. Lo intento. Pero en mi cuaderno siempre hay ideas que me vienen a la cabeza y que no quiero que se me olviden. Pip, pip, pip. Desde, por ejemplo, tonterías como
sí.
No dejes de escuchar a... Me ha venido a la cabeza la letra de Chabela Vargas. Pues no sé qué, pues... Ay, fíjate lo que ha escuchado esa chica que no conozco su nombre. ¿Cómo se llama? Pues escucha a esta chica. Desde eso hasta una frase interesante que luego no quiero que se me escape, ¿no?
Claro.
Y cuando trabajas todo eso y tienes una especie como de baúl lleno de cosas, esas cosas cuando vas a revisitarlas, entonces crean una especie como de diálogo en tu cabeza. Y ese diálogo en tu cabeza es el que en un momento determinado hace flash y te produce la inspiración, ¿no? O sea, como decía el maestro, que te pille
trabajando. Qué difícil parece. Yo no sé si sería capaz de... Contabas hace unos minutos antes de empezar la relación que tienes con Barcelona.
Uh-huh.
Has estado aquí mucho tiempo, ¿no? Muchos años, has vivido varias historias, varias experiencias. ¿Qué es lo más bonito que recuerdas de estar aquí?
No es que haya estado muchos años seguidos, pero he venido muchas veces y he estado en espacios de tiempo viviendo aquí. Recuerdo espacios de tiempo, por ejemplo, grabando El joven Picasso, con el equipo de cine por la noche, una calle cortada para nosotros, pues en el Carré de Aviñón, por ejemplo, exclusivamente para nosotros y poder disfrutar de esa especie como de privilegio, ¿no? De poder tener esa calle para ti. Eso es maravilloso.
No pasa nunca
es como
eso.
Soy sí. dueño de un trocito de Barcelona. Esta noche, mañana por la mañana ya no.
Ya no, pero...
Pero vestido de Picasso, ¿no? Con un traje y un sombrero de época. Eso era maravilloso. También estuve aquí para rodar la serie H. Tenía que ir a Terrassa todas las mañanas al estudio. Pero sobre todo... Hay una relación que siempre está fundada en el arte, o bien sea por la interpretación o bien sea por la música. Mi relación con Barcelona, además de que tengo familia aquí, todo hay que decirlo, está siempre relacionada con el arte y eso es muy bonito. O sea, es una ciudad que me ha traído a trabajar siempre, a pasarlo bien y a ser creativo. Y eso mola muchísimo.
Qué bien. Pues estamos encantados de tenerte aquí, Cenet. El domingo, además, estarás aquí presentando en la Sala Paralel tu nuevo disco, Las manos y la voz. Y será un placer acompañarte. Gracias.
Un placer. Os esperamos.
Hizo sanar. Fuiste una cálida nota en el invierno. Cuando se habita una casa, fuiste después de un incendio lo que me hizo brotar. Y nos fuimos dejando la puerta abierta, lo que nunca nos dijimos, lo que siempre quedó atrás. Y nos fuimos recordando la inocencia sin repetirla jamás. Y nos fuimos dejando la puerta abierta, lo que nunca prometimos, lo que siempre quedó atrás. Y
en uns minuts parlem també de professors i d'escoles, tenint en compte les últimes notícies protagonitzades aquests dies.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Es hora de contar verdades en la radio.
Y tú puedes contarlas con nosotros.
Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Tu compra diaria sin sorpresas? Sí. Llegan los precios fijos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Más de 300 productos de tu cesta diaria sin cambio de precio. Frutas, verduras, carnes, pescados y con la calidad garantizada a precio fijo. Búscalos en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
L'educació a les escoles avui en dia preocupa, i molt, tant a pares com també a docents, per coses com aquesta. Estigueu ben atents.
Bé, com està el tema educació? Això és una situació... és molt greu, estem parlant d'una situació, però amb un punt d'absurditat important, amb un punt de què important vist des de fora. Des de dins ja ni t'explico. Ja sabeu que la Generalitat, el Departament d'Educació, vol començar a desplegar l'acord signat amb educació, però amb els sindicats. Però, ojo, és que aquest acord està signat amb 2 sindicats, UGT, Comissions, que no són els sindicats majoritaris i que representen un percentatge petit dels docents. Els sindicats majoritaris no han arribat a cap acord. Però la Generalitat diu, no, nosaltres ja hem arribat a un acord. És una qüestió interessant. Bé, tot i així, doncs el diàleg continua, perquè la realitat és la que és. La realitat és la que és. Es va intentar arribar a un acord, però sembla que, malgrat bones paraules, no s'ha arribat a absolutament a res. I la previsió és que cap a Sant Jordi hi hagi ja mobilitzacions, tal com van ja avançar diferents sindicats, que el curs no acabarà bé. no acabarà bé. En parlem de la situació tal com està amb el senyor Andreu Navarra, que és portaveu dels sindicats de professors de secundària ESPEC. Andreu, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal? Com esteu?
Molt bé, quina situació, eh? És de pel·lícula, això, eh, Andreu?
Jo diria que això és una mescla de Dostoyevsky i Kafka, o sigui, és una cosa absolutament... entre Memòries del subsuelo i El proceso, o sigui, és una cosa... Ja que arribem de les vacances i què ens trobem? Un butlletí enviat amb les dades de totes les famílies catalanes, però que no han donat el seu consentiment per rebre cap butlletí. És que ja és una provocació. I un butlletí ple de mentides i ple de manipulacions. I ara les diré, quines són les mentides. Diu que hi ha un augment del 30% del sou. No, ha augmentat el complement específic. I progressiu en 4 anys. Estem parlant d'una cosa absolutament minsa. Diu que es redueixen les ràtios d'una manera absolutament inconcreta. No sé què desplegarà Educació, però això és una presa de pèl. I tots els temes, com un plantejament d'inclusiva que està deixant al carrer a alumnat molt vulnerable, que l'estan integrant forçosament a llocs on no surten beneficiats alguns tipus d'alumnats vulnerables. És a dir, que hi ha retallades, és a dir, no hem de dir les coses pel seu nom. Yeah. I després no hi ha cap referència ni al currículum, que és, això sí que és kafkià, no serveix per res, s'està fent portar pel pedregar i està fent naufragar l'educació catalana. I després hi ha l'altre tema... Clar, és que tot és tan inconcret i tan vaga que no anem bé, no anem enlloc, no? I després, als mitjans, només surt Ustec, però el mitjà majoritari a secundària, els professors de secundària, es PPSPS, que no està esborrat dels mitjans catalans, no? Això és una cosa molt estranya, perquè nosaltres tenim darrere 4.500 docents de secundària i la seva veu està silenciada sistemàticament. Per tant, la situació és que rius per no plorar, no?
Més o menys, però vostè demana el mateix que vosaltres, no? Esteu més o menys a la part, no?
Home, nosaltres, tot una mobilització que no és unitària, clar, no és responsable ni presentable.
Per això, almenys aneu agafats de la mà al mateix vaixell, com a mínim.
Evidentment, si no, una vaga no té sentit plantejar-la. Nosaltres ens reunim amb vostè, parlem amb vostè, i les vagues, una vaga responsable i presentable... Clar, és que nosaltres el que volem és ordre per ensenyar. L'explico?
Clar, clar.
Nosaltres fer una revolució per la revolució no ens interessa. Nosaltres el que volem és que l'ambient sigui adequat per a tothom a les aules, tant pels docents com per l'alumnat. I vostè, que ara mateix és aliat, evidentment, perquè estem en un cicle de mobilitzacions unitàries. Hi ha un punt on divergim, evidentment, sí, que és la inclusiva. Nosaltres no ens serveix aquest sonsonete de més recursos per la inclusiva. No, és que nosaltres volem replantejar el model d'inclusiva. Creiem que aquesta inclusiva és una estafa. Creiem que és bo la inclusió i que són bones les escoles especials per aquells tipus d'alumnat que s'estan integrant forçosament amb resultats catastròfics per tot l'alumnat, tant l'alumnat vulnerable com el que no pot rebre els aprenentatges necessaris perquè les classes són un cafarnaum. És a dir, això s'ha de fer amb un sentit de la diversitat real de la societat i amb un sentit amb un sentit humanitari, no amb un sentit burocràtic i fer retallades amb destralades que després... Passa el que passa, que és desastres, violència contra alumnat especialment vulnerable, hi ha famílies que s'esgarrifen d'on han de portar els fills, perquè allò és un caos.
Ja, ja.
No hi ha cap menció a les agressions creixents cap a docents. O sigui, això és un nyap, un altre nyap de l'apartament.
Com és possible que aquestes alçades...
I parlar es bunqueritza, no?, en unes... Ja. Idees teòriques que no duen enlloc.
Però com és possible que encara hi hagi tan marge d'arreglar les coses? Com les posicions poden estar tan allunyades encara? No parlo amb l'altre sindicat, sinó parlo amb el govern, en aquest cas, amb el Departament d'Educació.
Bé, és que el govern d'Educació, en realitat, el que fa és obeir uns lobbies privats i uns interessos absolutament aliens a les qüestions didàctiques i pedagògiques. És a dir, aquí és on ens situem frontalment en un front antipedagogista. Aquí el que passa és que no es fa política. Aquí s'apliquen unes enginyeries socials que venen d'un determinat sentit ultracapitalista o acceleracionista de la societat, no? Per tant, hi ha un problema de fons que en algun moment haurem de parlar sobre què passa, sobre quin és el significat últim de l'escola i de la secundària. perquè ara el dicten unes determinades corporacions privades, no? A part d'això, hi ha el tema del salari, que per nosaltres és absolutament prioritari, i hi ha el tema del currículum, dels sexenis, que ens deuen a 38.000 professors, els deuen quantitats com 6.000 euros, 10.000 euros. Aquest deute no està ni reconegut. Després no hi ha convocatòria a càtedres, perquè un professor de La Rioja o de, vés a saber, o gallec o andalús, té accés a càtedres, que és una promoció professional, un augment de sou, i els catalans no. Per sistema, aquí ja no hi ha càtedres. Carai. Aquí, al fons, és una mena d'ultrapopulisme nihilista, no? Tot el que és acadèmic o que té un contingut científic o un contingut humanístic està sent arrasat del sistema. Però, sí, clar, sí. Això té conseqüències. La societat es degrada, es torna extremista, hi ha cada vegada més conflictes i cada vegada hi ha més aïllacionisme, cadascú té el seu propi eco ideològic i es polaritza tot, no? En comptes d'anar contra una societat, cap a una societat més cohesionada, més dialogant, més informada, el departament està ajudant a bombardejar i a boicotejar la feina dels docents. I el tema burocràtic, que tampoc hi ha en aquest acord. Per què un professor ha d'estar fent burocràcia pedagògica? Situacions d'aprenentatge, memòries cada any que són absurdes, projectes, tot això, continguts digitals, tot això en temps real mentre està fent classe. A veure, fa classe o fem contingut digital i programacions i burocràcia de projectes? Yeah. Perquè les dues coses a la vegada no es poden fer. És com si nosaltres, en aquesta entrevista, jo ara estigués obligat a portar un xat amb altra gent o a fer uns excels, això passa.
Ja, ja, ja.
I no ho veuen.
No,
I això s'haurà d'abordar d'alguna manera, no?
Sí, sembla que l'aplicació nova no acabarà de funcionar del tot, per eliminar, que era la intenció d'aquesta aplicació, tipus la meva educació, per intentar reduir això... tot el possible la burocràcia, però sembla que la qüestió no... Ja vam parlar en el seu moment del tema.
Un intent d'agir ridícul propagandístic. Ja, ja n'hi ha de plataformes.
Sí, vam parlar ja.
Aquestes coses. Però és que a més s'han pagat. Tot això costa molts milions d'euros. L'aplicació aquesta costarà 60 milions d'euros.
Si em permets, Andreu, acabaré preguntant-te per mobilitzacions, perquè tinc entès que cap al 23 d'abril hi ha un principi ja de mobilització i d'altres qüestions que bé, davant d'una manca d'acord, doncs les mobilitzacions és el que tindrem, que també he de dir que era lo esperado.
Sí, home, clar, davant d'aquestes provocacions i d'aquesta sordera ja n'hi ha prou, no? Vull dir, ens hem de seure i negociar com en una democràcia normal, no continuar amb aquest bucle de girs propagandístics que no condueixen a res. Nosaltres plantegem una jornada de Sant Jordi, Sant Jordi per la qualitat educativa, una jornada com les de la República, contra l'analfabetisme funcional, a favor de la dignificació de les aules i de l'ensenyament. El dia de Sant Jordi, vaga, i després una setmana, com l'anterior que hi va haver ja, al març, una altra setmana sencera de vaga, i per obligar el departament a començar a negociar seriosament amb els sindicats majoritaris i que comencin a parlar dels temes més immediats, com poden ser sous o càtedres o ràtios i burocràcia, i els temes de fons. No podem continuar amb aquesta política infantilitzadora, no podem deixar... És que és un mandat ètic. No podem deixar que la societat vagi pel pedregàs, dissociï i es generin conflictes que són els que l'educació ha d'encabir. És a dir, estan convertint l'educació en una mena d'aparcament o bossa assistencial amb tota la beneficència que l'Estat no vol implantar. I qui, clar, i quin és el sacrifici? El sacrifici és tot l'ensenyament normal que necessita un ciutadà, un ciutadà de Catalunya, per anar pel món. Per exemple, hem demanat, ahir mateix vam demanar l'execució judicial de la sentència que restaura les matemàtiques acadèmiques a quart d'ESO. Per quins 7 sous ens hem de tenir només a Catalunya una altra vegada alumnes a primer de batxillerat tècnic o científic que no han fet mai ni equacions, ni àlgebra, ni estadística, ni derivades, que no podran programar? I això continua sent populisme només català.
Ja, ja.
És a dir, un alumne a Zamora, a qualsevol indret de l'Estat, té dret a saber àlgebra, saber programar, saber estadística, i aquí a quart d'ESO hi ha tota una modalitat de matemàtiques. Curiosament, les acadèmiques, les que són per l'alumnat de batxillerats tècnics, tot això és borrat. per un decret d'educació bàsica que fusiona la primària i la secundària. Ah. Home, estem bojos o què? Ja està bé d'infantilització.
Doncs...
Per tant, professors de secundària, els PPSPS, continuen l'oposició frontal a totes aquestes polítiques.
Doncs senyor Andreu Navarra, portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
La setmana passada es van fer les proves diagnòstiques a segon d'ESO. Les proves diagnòstiques, per aquells que estiguin una mica perduts, són tal quan indica el seu nom. És una prova que avalua les competències i coneixements de l'alumnat de segon curs de l'educació secundària obligatòria. Bé, dins d'aquestes proves estan les proves de llengua. Aquí entraria el castellà, entraria el català, entraria l'anglès. O un idioma, no sé si sent anglès, el francès, el que sigui. Bé, la lògica que us diu? Que s'han de fer una prova, possiblement, de listening, d'escoltar i entendre, en cas d'anglès, per exemple, o el català o el castellà, que suposo que es dona per suposar que ho entens, i després també una prova escrita, no? Bàsicament, com escrius, faltes d'ortografia, quin nivell hi ha, sobretot faltes d'ortografia, que això seria un altre què, perquè fins i tot hi ha universitats que s'estan plantejant no tenir en compte les faltes d'ortografia, però ja seria un altre tema, això. Bé, doncs en aquestes proves diagnòstiques de segon d'ESO no hi ha prova escrita. Llavors la pregunta és, com pots saber tu quin nivell té un alumne en una llengua determinada si no saps com l'està escrivint? Jo, em perdonareu, igual és que em faig gran, però és que no ho entenc. Em sembla escandalós. Bé, en parlem, perquè igual és, només és la meva opinió, i parlem amb el senyor Andreu Navarra, que és portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, ESPEC. Andreu, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Benvingut, gràcies per estar aquí amb nosaltres, Andreu. Primera pregunta és, com és possible que en unes proves de diagnòstiques per avaluar els nanos a segon d'ESO, a les proves de llengua, a les matèries de llengua, no hi hagi una prova escrita?
Bé, la paraula que hauríem de fer servir aquí és pedagogisme i és infantilització. A mi el que em sap greu és que sempre em truqueu per comentar temes ridículs, kafkians, coses que són una vergonya, no? Però perquè sembla això que has dit, que ens fem grans i que ens tornem nyanyanyers, però és que realment...
És que clar, jo podria dir, però jo podria dir tot això també perquè miraria, però jo no sóc autoritzat per parlar d'això. Tu sí, tu ets, a més de profe, estàs en els sindicats, saps de què va? Vull dir, per això et truco, sí, i em sap greu trucar-te per això.
Sí, el nostre sindicat, com sap tothom, però es neguen a dir alguns mitjans, està completament en contra de la política pedagogista i de la infantilització de la secundària. No? Nosaltres creiem en el principi d'especialitat. I què està passant? Bé, el que està portant aquí aquestes lleis, aquests decrets, aquestes polítiques fora assenyades i delirants és el que s'està fent a Estats Units i a Canadà per crear un classisme. No? Es parla ja obertament de tecnofeudalisme. És a dir, que a la pública aculli una subclasse de persones que no tenen drets civils, no tenen dret a pensament teorètic i, per tant, no han d'escriure bé. No s'espera que escriguin, no? Estem tornant... S'està arrencant la política alfabetitzada. El que passa és que aquí l'esquerra no llegeix teoria, no? Si tu agafes Franco Bifoverardi, per exemple, o Eric Sedin, ja fa temps que parlen d'aquesta cultura postalfabètica, no? Postalfabètica només... el que no es pot pagar el coneixement privatitzat. No? Llavors, aquestes proves infantils, clar, també podríem parlar de les proves diagnòstiques a primària, perquè també són moco de pavo. Tot això és un exercici...
Ostres, el que acabes de dir té fins i tot un punt conspiranoic importantíssim, vull dir, és una cosa no, salvatge, no, això,
No és conspiranoia, perquè ho diuen obertament. És a dir, les declaracions dels responsables polítics d'educació ja diuen que els continguts, que el coneixement és una cosa opressora, que s'ha de ser inclusiu, ser inclusiu resulta que ha de significar que no has de saber escriure o que l'ortografia és elitista. Tot això no és conspiranoia, perquè es fa a plena llum del dia, no?
Entenc. I, llavors,
no sé, la ministra d'Educació, la exministra d'Educació, deia
que ja no cal estudiar res, ja no cal fer res, tenim la guia.
Clar.
No vull pensar i clar.
Tenim la guia, efectivament. Això és la gran pues, preocupació. Ja, tenim la guia.
Les proves diagnòstic, on hi ha uns listenings que són absolutament infantils i on s'han de posar unes creuetes, i això li diuen prova diagnòstica. Mare no és conspiranoia, és el que està passant a plena llum del dia.
I fins a quin punt és una qüestió... Clar, no, evidentment és una qüestió política, això quedi clar. Però per intentar maquillar el fracàs d'un model educatiu que sembla que no està funcionant.
Clar, és que això és un fracàs segons la perspectiva. Segons la perspectiva de la Fundació Bofill, del pedagogisme i de tota aquesta política que està en vigor a través de la LOMLOE, a través de la LEC i dels decrets que fa els governs catalans, és un èxit. Clar, és un fracàs per la democràcia, però és un èxit pel tecnofeudalisme, no? Per aquesta mena de civilització de rentes que s'està imposant aquí. Per què aquest interès en imposar la IA, en què nosaltres deleguem el nostre pensament a la IA, en formacions per utilitzar la IA a la classe, i el que es vol és que la pública no es pensi. I per tant, no s'escrigui, perquè el llenguatge és l'expressió del pensament. Entre pensament i llenguatge la relació està més que comprovada i estudiada.
Mare meva.
I llavors tots aquests gestors estan treballant per reduir i aplicar domini social contra l'alumnat de la pública. I a més, d'una manera ja cada vegada més explícita, no?
I ningú se n'adona de tot això, d'aquest fracàs. És a dir, on està el què? Perquè això no he escoltat ningú que calci la veu davant d'això més enllà de vosaltres i poc que hi hagi més que
bé,
es queixa.
Bé, això queda a la teoria. Ara m'estic llegint, per exemple...
És a dir, més enllà dels professors, ningú es queixa d'això.
Sí, clar que es queixen. Per exemple, doncs mira, m'estic llegint ara un llibre de l'autor Ignacio Castro Rey, que és filòsof, on tot això ho explica. El que passa, el problema és que ningú s'ho mira i si s'ho mira ho nega, no? Vull dir, hi ha un negacionisme de tots aquests problemes de l'educació. I el punt d'arribada és la desigualtat absolutament explosiva que hi ha als Estats Units, on la societat ja salta pels aires i un bufó, que és un assassí i un pederasta, doncs és elevat a la condició d'emperador, no? Ara, Europa ha de començar a reaccionar contra això. Els països rics, per exemple, Suècia, ja estan tornant a l'analògic, al boli, al paper, a la lectura de llibres, perquè és que tots aquests processos d'infantilització massiva de l'escola el que porten és a polítiques extremistes, no? I ara ens les trobarem aquí, clar.
Clar, bàsicament... Clar, no sé, jo havia escoltat fins i tot que hi havia universitats que s'estaven plantejant o s'estava plantejant el fet de no tenir en compte les faltes d'ortografia. Jo això no... Ho havia escoltat fins i tot, però no sé si això té un fonament o...
El problema és que si arrenques l'escriptura, si arrenques la lectura pausada, si arrenques el pensament abstracte de la primària i a la secundària, et trobes, com em va passar a mi, em van convidar a un tribunal de tesi doctoral a la Facultat de Filologia. I les professores em deien que l'alumnat de primer de grau no era capaç de llegir un poema de 5 línies.
És molt dur, això. Eh?
És que jo no m'ho creia. Va dir, m'esteu prenent el pèl, no pot ser. No, m'ho van confirmar i després ho vaig poder comprovar. Clar, estem en una situació de col·lapse total. Però, ojo, és un col·lapse des del punt de vista de la democràcia. Ells estan feliços. Sí. El que volen és col·locar rentes de tecnològiques i reduir la població de la pública a una mena de mà d'obra barata, absolutament obedient i sense cap mena de dret laboral, no? Si tu no saps llegir, no et llegiràs el contracte, no sabràs ni què estàs signant. Per tant, tot això té a veure amb una política laboral futura absolutament cruel i desaforada, no?
Mare meva, mare meva. Doncs, senyor Andreu Navarra...
Bé, algun dia deixa'm portar bones notícies, no? O comentar alguna mena de reacció racional a Catalunya. Ja sé que cada vegada és més difícil, no?, trobar coses que no siguin una mena de laberint kafkià, però és que realment estem en un laberint kafkià, eh? Escoltes Mira... els responsables d'educació... I és que posen les mans al cap i diuen estem bastant embogits, no? O sigui, tornem una mica al seny i a la reflexió i a l'ensenyament, no?
Tens tota la raó i prometo que quan hi hagi la mínima oportunitat de parlar d'alguna cosa xula i bona seràs el primer que truqui, t'ho puc assegurar i t'ho prometo.
Bé, però també he d'agrair que posis en antena els problemes reals de l'educació i no la cantarella triomfalista tecnochachi, que és el que acostuma a haver-hi a la propaganda oficial, però que cada vegada té menys crèdit, també és veritat. I les famílies se n'adonen i hi ha més reacció, no? Aquest infantilisme. Proves diagnòstiques de segons sense redacció, és un disbarat. No?
Totalment, totalment. Increïble.
Final, vull pensar que hi haurà una reacció cívica cap a les coses. Clar, que tinguin alguna mena de sentit.
Jo
no?
Quan he vist això he pensat, igual ho consideren franquista, fer un dictado. No, no sé, igual vés a saber
és
què.
És que diuen, és que ho consideren.
Igual consideren que és una qüestió que estressa o que jo què sé, que hi ha l'ultradreta.
Jo, si estic en un sindicat, jo ara mateix hauria d'estar a classe explicant pues, Cervantes o l'objecte directe. I a més, feia molt bé i reien tots a la meva classe. Però a mi em van prohibir ensenyar literatura i ensenyar sintaxi. Llavors, pensa que fer sintaxi és fer arbres, una cosa automàtica, però això és completament fals. I com que em prohibien ensenyar literatura i em prohibien ensenyar sintaxi, al final vaig dir, però què faig jo aquí?
Exacte,
per què m'han contractat? Què hago jo aquí? Llavors, pues, vale, me vaig anar al sindicat a reclamar poder fer classe i poder ensenyar coses. El nostre lema és volem ensenyar.
Mare meva.
Perquè ara mateix es fa tot d'una manera, les competències, si tu agafes la primera plana de totes aquestes proves diagnòstiques, diuen competències específiques. Les competències són habilitats professionals. Estan introduint la disciplina laboral en coses que haurien de tenir un sentit didàctic i un sentit pedagògic. És un dispositiu de domini social. Totes aquestes proves i tots aquests currículums foren assenyats. No? Tot això té un sentit de submissió de la persona menys privilegiada. No?
Perquè no diguin que arribin currículums amb persones sobrequalificades pel seu lloc de treball. Suposo que
això és l'eufemisme per dir que no pensis, que no intentis informar-te, que et conformis amb tot el que manipulen a les IAs i ja està, sigui ramat, no? I tractin com un ramat, que és el que està passant ara, que és l'objectiu de la política educativa, crear ramats, crear ciutadans.
Entenc que cada cop hi hagi més terraplanistes. Així és el més normal del món. Senyor Navarra.
Has llegit aquell article on diu que Darwin no s'explica a l'escola catalana?
Correcte, clar que sí.
Doncs ja està, d'aquí surten terraplanistes.
Pues ja està, és el que hi ha. És el que hi ha.
Però això està programat, està fet expressament. Eh? Això, hem de deixar de pensar que això és un accident i que no tenen la culpa. Sí, la tenen.
Mare meva. Andreu Navarra, portaveu del Sindicat de Professors de Secundària. Escolta, gràcies per aquests 5 cèntims i lamento trucar-te sempre per parlar de les gràcies.
És un gust sempre parlar amb vosaltres.
Una abraçada forta, Andreu, cuida't.
Seguim, una abraçada.
Parlem d'estudiar, parlem de formació, parlem d'adquirir coneixements, parlem d'obrir el cap. Bé, parlem d'una meravella, que és estudiar per plaer. Aquí és el què i qui pot fer això? Mira, atenció, perquè parlem d'anar a la universitat a partir dels 55 anys. De fet, les estadístiques són clares i la demanda d'aquest tipus de perfils, de persones més grans dels 55 anys que decideixen fer una carrera universitària, s'ha disparat. Però clar, 55 anys dius, bueno, i no tens cap altra cosa a fer més que passejar per la platja o no fer absolutament res. No, 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 no. Estem parlant d'adquirir coneixement per plaer. És una meravella. És una d'aquestes meravelles, aquest boom fantàstic i que a mi crida força l'atenció tot això. Bé, en parlem de tot això i en parlem d'aquest boom, de si podem entendre el per què ara aquest boom, si és una moda, si no és una moda, si és una inquietud, si és un què, dels perfils, dels estudiants, de les carreres. I en parlem amb el senyor Carles Buenacasa, que és delegat del rector per la Universitat de l'Experiència de la Universitat de Barcelona. Carles, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Home, no, gràcies a tu per atendre'ns. Ostres, quin boom, eh? M'agrada molt això, perquè, ostres, estem parlant en el fons d'estudiar o adquirir coneixements per plaer.
I tant, simplement per inquietud. Com bé deies al principi, es tracta d'anar a la universitat sense la pressió dels exàmens, ni dels treballs, ni de qualsevol circumstància que et pugui desviar de l'entètic objectiu que és gaudir de les classes i aprendre.
No, no, i a més que estem parlant de que quan tu et formes per tenir una sortida professional i dedicar-t'hi, en principi és això. En aquest cas ni tan sols tens aquesta pressió.
Clar, és veritat, els graus universitaris, l'orientació és professionalitzadora, en la major part dels casos, però aquí podríem dir que aquesta pressió tampoc la tenim, no estem formant gent perquè exerceixi, però sí que estem formant gent perquè adquireixi un coneixement semblant, perquè al cap i a la fi els programes de la Universitat de l'Experiència s'inspiren en els graus d'universitat, no tenen les mateixes hores ni el mateix volum d'assignatures, però diguem que són una adaptació dels graus que tenim a les universitats, a les facultats.
Carles, aquest boom, no sé si posar-li la paraula boom a tot això, per què és? Hi ha algun motiu?
Bueno, la veritat és que quan teníem les antigues llicenciatures, a banda dels graus, ja teníem una part d'alumnat que era, doncs això, gent que, per circumstàncies de la vida, es prejubilaven abans de l'edat oficial, diguem-ho així, i aleshores pues, orientaven aquests anys, no?, que encara tenien d'activitat intel·lectual i física, a fer les antigues carreres. Amb el pas del temps això va anar una miqueta menys, però jo ho associo més aviat amb la pujada de les taxes universitàries, que es va disparar molt, sobretot quan ja es van crear els nous graus, i teníem aquesta demanda de gent que li agradaria fer la universitat, però uns per tema econòmic, d'altres perquè no tenien coneixements previs, doncs es van quedar una miqueta fora del sistema. I gràcies a la Universitat de l'Experiència doncs hem obert una via mitja per gent que realment vulgui fer un grau, sempre té l'oportunitat. Però per aquest altre tipus de persona que no aspira a professionalitzar-se però té inquietuds, doncs va néixer a la Universitat de l'Experiència, que és una versió que queda per sobre, diguem, de les aules de gent gran, però tampoc no arriba al nivell d'un grau universitari.
Quina meravella. Quines serien les carreres? Si parlem de carreres, quines són les més demandades?
Nosaltres tenim, ara mateix tenim 17 programes. Cada any o cada cert temps anem oferint de nous i aquests, diguem que, els costa més consolidar-se. Però dels que ja porten temps en funcionament, la veritat és que els més demandats són sobretot història, el programa d'història, societat i territori, que és el que jo coordino, a part de la direcció, tinc doncs, aquesta coordinació ja de fa molts, molts anys, i després doncs, tenim altres programes també molt d'èxit, com serien el d'astronomia i meteorologia, que també
que és
una preinscripció molt ampla, sí, és molt interessant. Tenim també el de història de l'art, el de ciències transversals, el d'humanitats, que són programes que, tot i que intentem donar el màxim de places, sempre fem curt.
Clar.
Hi ha més demanda.
Bé, després, l'ambient. Quin ambient es respira a aquest tipus de classes? Perquè estem parlant tots de sèniors, bàsicament, no?
Sí, són gent, clar. L'únic requisit és això, tenir més de 55 anys, i en un primer moment un podria pensar que venen posar només a això, a gaudir de les classes. Però ràpidament es crea un bon clima a l'aula, perquè al cap de la fi aquest alumnat té un punt en comú, que és que té interès per aquella matèria, per aquells temes que nosaltres estem explicant, i això pues, genera que facin comunitat. I la veritat és que, com que molts dels programes són de 2 i 3 anys, pues, la veritat és que al llarg d'aquest temps es fan amistats molt boniques, però no només a títol individual, sinó també a volum col·lectiu. I superen, diguem, fins i tot la pròpia assistència a aquests programes. I després d'acabar, doncs, encara es continuen veient, fan activitats i mantenen aquesta relació, que la veritat és que és, jo crec, l'element sorpresa que va generar la Universitat de l'Experiència, no? Perquè buscàvem donar una demanda intel·lectual,
sí.
I ens hem trobat que també estem fent una funció social molt transcendent i molt important.
Saps, ara parlaré d'una sensació que tinc, eh? Tu em dius si sí o si no. Tinc la sensació de que els alumnes de sèniors s'ho prenen més seriosament que els que no són sèniors, que els normals, per dir-ho així d'alguna manera. Li posen més passió.
És una
sensació, eh?
A veure, no es poden fer comparacions, podríem dir-ho
no,
així.
No, clar, però, primer per l'edat, això sí per començar.
Sí que és veritat que són alumnes que tenen una experiència vital que els ha fet madurar en molts àmbits, en molt diferents, i si estan aquí és perquè volen, no? Ningú els pressiona, no tenen cap obligació d'inscriure's en un programa universitari, i això sempre genera un grau d'adhesió i d'addicció més alt. Ara, en els graus també trobes alumnes que, clar, estan fent... Jo soc professor d'història i també trobes alumnes d'aquest perfil entre els alumnes de grau.
Clar.
Ara, quina és la diferència? El percentatge. Clar, nosaltres tenim a la Universitat d'Experiència tenim grups de 50 i d'aquests 50... Quasi tots venen a classe diàriament, no falten mai, s'excusen si no poden venir. Clar, veus una formalitat que potser entre els joves s'ha de reconèixer que no està tan estesa. Els grups que tenim són més grans, però percentualment l'assistència a classe no és tan assídua.
És lògica, vull dir, la percepció era una mica també de lògica, però una qüestió vital, també, ho hem d'entendre així. Senyor Carles Buenacasa, delegat del rector per la Universitat de l'Experiència de la UB, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i aquestes explicacions, molt amable.
Gràcies a vosaltres per l'interès.
Imagineu-vos el que deu ser fer classe en una escola que està plena d'humitats, on hi ha goteres i fins i tot bolets en alguna paret. Costa de creure, però és el dia a dia d'uns 400 alumnes de l'escola La Sínia de Vic. I el pitjor de tot és que no és un problema nou i ja fa anys que s'arrossega. La Yolanda Baena és la presidenta de l'AFA d'aquesta escola. Yolanda, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs a veure, per començar, com s'ho fan aquests nens, no?, per fer classe en unes condicions que no són les més idònies. L'olor a humitat, fongs a les parets... És recomanable per la salut? No deu ser,
No, gota. I mira, ja ens hem acostumat. Ja portem molts anys amb aquesta problemàtica i ja ens hem acostumat a batallar amb les galledes, amb les goteres i amb aquestes humitats que, bueno, realment són una bogeria. És dolentíssim per la salut.
Sí, això no té res a veure amb les pluges intenses i reiterades que hi ha hagut els darrers mesos, sinó que ja hi havia humitats abans, no? Però ara hem anat a pitjor.
Sí, clar, amb aquestes pluges d'aquest últim hivern hem anat a pitjor. Però aquest problema ja ve de molt temps. Aquesta escola està feta sobre un terreny inundable, per això té aquest nom de la Sínia, perquè està en una sínia. I aquestes humitats, bueno, els bolets que surten a les parets, aquesta foto és de fa 2 anys, vull dir que no és un problema d'ara, és un problema. Ara ha sigut més greu perquè amb totes aquestes pluges, però és un problema que ja portem des de fa molt temps i no en fan cas.
Ja. I els espais, Yolanda, més afectats, s'han tancat perquè no estiguin els nens o s'ha hagut d'adaptar l'activitat a l'escola o a les aules en funció d'on es filtra l'aigua? O com es fa?
No, ens hem hagut d'adaptar perquè a l'escola no es poden tancar les àrees perquè és que és completament tota la part de dalt, totes les aules de secundària, per dir-ho d'alguna manera, de tercer, quart, cinquè i sisè, no es poden tancar aquestes classes perquè no hi ha més espais. Ens hem hagut d'adaptar, obrir finestres, la calefacció per l'hivern per poder parar una mica aquesta humitat, no? Però clar, és molt complicat perquè a les parets, a les classes es veuen els regalins, però clar, no es poden tancar aquestes aules, no tenim on posar els nens per classe, parlem de molts nens, no és una classe la que està afectada, són moltes i tot el passadís i les escales, però és que és tot.
Sí. Vosaltres denuncieu que fins ara, durant tots aquests anys, només s'han anat posant pedaços, no?, però que no s'acaba de posar una solució definitiva. Ara sí que sembla que Educació ha anunciat que farà una inversió important en la cobertura de l'edifici al llarg d'aquest any. No sé si confieu, a veure si és possible, recuperar la normalitat ja de cara al proper curs.
Nosaltres tenim l'esperança que de cara al setembre ja l'escola estigui bé, que durant l'estiu es pugui solucionar aquest problema. Sí que van solucionar fa un parell d'anys la part infantil, van arreglar la teulada, arreglar tota la part de primària, està molt malament, els patis, bueno, és que és tot. I ara han dit que sí, després que ha sortit la notícia, el departament ha dit que sí, la Generalitat ha dit que sí, que farà una inversió d'un 1.300.000, si no he sentit malament, per arreglar aquest problema. Jo espero, no ho tenim per cap paper signat ni tenim cap document on digui això. Només nosaltres ho hem sentit per la tele. Però suposo que aquest estiu s'hi posaran i de cara al setembre estarà solucionat. Al setembre haurem de tornar Uh-huh. A dia d'ara, eh?
Clar. Clar, jo el que em pregunto és què passa amb el manteniment de les escoles, no? Perquè el cas del vostre centre no és únic, hi ha altres exemples també d'escoles amb goteres o amb humitats, però clar, com s'arriba a l'extrem de que surtin bolets a les parets i per què no se solucionen els problemes quan apareixen, no? Perquè estem parlant d'espais on hi ha nens.
Perquè és abandonat. O sigui, nosaltres demanem des de l'escola, es demana al departament que hi ha s'ha de fer aquest manteniment, s'ha de fer, i no fan cas. No fan cas, per això s'arriba a aquesta... arribar a tenir bolet a la paret, és que és molt fort, és que això ho expliques i no s'ho creu ningú.
Sort sí, sí, ha... realment, ho has de veure per acabar-t'ho de creure.
I podem demostrar-ho perquè hi ha imatges, no?
Sí. Però
és un abandonament total de l'escola pública en general i la nostra, pues, que és la que ens toca a nosaltres, uh-huh, en concret, perquè no és normal. I no, uh-huh, no és normal que hi hagi aquest. Primer hi ha de fer un edifici per una escola en un lloc tan dolent com aquest, uh-huh, que cada dia s'enfonsa i cada any s'enfonsa. I una escola que no té ni 20 anys que estigui en aquesta situació. Mm-hmm. Bé, és una vergonya.
I jo no sé si és el cas, si en el centre hi ha algun nen que tingui algun tipus de patologia o algun problema com l'asma, per exemple, que conviure amb aquestes humitats tampoc no li fa cap bé.
No, mira, la meva filla té asma. Uh-huh. I fins a la directora de l'escola també té asma, vull dir, i es nota molt. Entres a l'escola al matí i ja se sent aquell olor, mm-hmm, humitat.
Sí.
No? Com si hagués estat tancada l'escola molts dies, i potser, sí, sí, bueno, dimarts, no?, que hi va estar oberta, doncs és aquella olor humitat, uh-huh, i molesta, i a la meva filla m'ho diu. Mama, em costa respirar, estic rara. Uh-huh. No? O sigui, es nota, uh-huh, és que amb aquests fons negres, és que això és insalubre completament. Si això, jo dic, si això fos una casa, no seria habitable. Uh-huh. Posarien un candau a la porta. En canvi, com és una escola, bueno, sembla que no passa res. No? Estem aquí els nanos 6 hores o 7 hores cada dia, no passa res. És igual a tothom. Jo no ho entenc.
Mm-hmm. Escolta, Iolanda, i no fa gaire que es van fer les jornades de portes obertes, no? Jo no sé com s'ensenya una escola en aquestes condicions.
Pues, nosaltres tenim la problemàtica, a més, que som una escola d'alta complexitat, mm-hmm, que ja costa que les famílies vulguin venir. I clar, quan venen algunes famílies i veuen això, doncs clar, és que és lògic, ningú portarà el seu fill.
Exacte,
de
clar.
Tant a una escola que té aquestes humitats a les parets. Mm-hmm. És que no ajuda gens.
Mm-hmm. Evidentment, doncs esperem, Iolanda, que ara sí, amb aquesta inversió al sostre de l'edifici, doncs es pugui acabar amb aquestes humitats i les goteres quan plou, i que els nens doncs puguin anar a classe i gaudir d'unes condicions mínimes de benestar i de confort, que és el que volem tots els pares quan deixem els nens a l'escola. Iolanda Baena, presidenta d'ILAFA de l'Escola Sínia de Vic, moltíssimes gràcies per fer-nos arribar la vostra denúncia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, gràcies.
Adéu.
I continuem d'aquí no res per parlar d'adopcions, ja que les internacionals van a la baixa, mentre que les nacionals es mantenen. Però per què està passant això?
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Este fin de semana, toda la liga en tiempo de juego.
Recordamos lo que tenemos en juego.
Este sábado, Getafe-Barcelona. El Barça pisa el Coliseum con la mirada puesta en el título.
Lo intenta de nuevo el Barça, Olí.
Atlético de Madrid, Athletic Club.
¿Cómo que va el Atlético de Madrid?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar?
Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes, desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Les adopcions internacionals estan baixant i les nacionals sembla ser que es mantenen. Avui aquí, al matí del cap de setmana, descobrim per què.
A Catalunya les adopcions van a la baixa. Ara se'n fan moltes menys que fa 25 anys enrere. Les que més han caigut són les adopcions internacionals, mentre que les nacionals es mantenen i fins i tot pugen lleugerament. Això són dades del Departament de Drets Socials, que l'any passat es van fer 40 adopcions internacionals a Catalunya, 20 menys que el 2024. Bàsicament, és tot un què. Aquí entrarem en un tema, a part del tema de les adopcions, també parlarem de l'acolliment, de la manca, no sé si la paraula seria alarmant o greu, ara entrarem més en detall, de famílies d'acolliment. Hi ha d'urgència, però calen famílies d'acolliment. Parlem amb la senyora Helena Lledós, que és directora de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció. Helena, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Gràcies a tu per atendre'ns la trucada. Escolta'm, hi ha algun motiu per aquesta baixada d'adopcions o no? Senzillament és una qüestió que està passant i ja està.
Aviam, sí, amb temes d'adopció internacional el canvi és a escala mundial. És a dir, als anys 90, inicis del 2000, que com has dit, no, hi havia el gran boom de l'adopció i era una via molt habitual de formació de famílies entre països, s'ha anat transformant progressivament, s'ha anat regulant i al regular-se els països han anat tancant l'adopció internacional per reforçar l'adopció nacional. Llavors, reforcen els seus sistemes socials, ofereixen més suport a famílies vulnerables i per tant, l'adopció internacional es considera amb la majoria dels països que abans eren, no, aquesta font d'adopció internacional és una mesura subsidiària i excepcional només quan no hi ha alternatives locals.
Clar, Helena,
és un procediment
la xifra,
més garantista.
La xifra que tinc aquí, ara me la corregeix si m'equivoco, és molt significativa. La xifra del 2025, és a dir, 20 anys de diferència entre 2025 a 2005, el 2005 es van fer 1.400 adopcions internacionals, és a dir, que en 20 anys ha caigut un 97%.
Sí. Correcte.
És brutal, eh? És una xifra molt significativa, eh?
Molt, molt significativa. Va a la baixa pel que comentava, no? Per aquest canvi també de cultura a nivell dels països.
És a dir, és una qüestió global, no? És una qüestió que sigui particularment
global,
aquí a Catalunya.
Sí, és una qüestió global que passa arreu del món, arreu dels països, i també ha canviat el perfil dels infants adoptables. Abans eren més petits i ara són també més grans, amb necessitats especials, grups de germans... És tot un canvi de paradigma.
I clar, la dada que tenia és que també havien augmentat lleugerament les adopcions nacionals. És a dir, aquí s'està compensant una cosa amb l'altra?
Bueno, compensar potser no seria la paraula, però
no.
Sí, les adopcions nacionals certament passem que cada any s'incrementen una mica més. L'any 2025 s'han tramitat 80 adopcions nacionals.
D'acord.
I parlem que l'any 22 eren 64. És un creixement sostingut.
Helena, quan parlem d'una de les mancances que encara hi ha, que s'han fet moltes crides a la necessitat de tenir famílies d'acolliment per la bona salut d'aquests nanos, una salut bàsicament d'entorn familiar, no? En quin nivell estem i com és d'urgent que hi hagin aquest tipus de famílies?
Bé, així com l'adopció és una mesura que l'infant, no, passa a formar part de la família, de la família adoptant, l'acolliment és una mesura temporal. Llavors, l'acolliment és una mesura que la família d'acollida acull aquest infant, valgui la redundància, mentre la seva família d'origen no se'n pot fer càrrec pel motiu que sigui. Llavors, és una altra mesura de protecció i és una mesura no tan coneguda. Parlem que a l'enquesta Òmnibus un 80% dels enquestats no sabia què era l'acolliment familiar. I és una mesura, al no ser tan coneguda, hi ha aquesta falta, no?, d'optar per aquesta opció.
És una qüestió de desconeixement de l'existència, possiblement?
No, és una qüestió de desconeixement i és una qüestió de que no totes les famílies, no totes les persones es plantegen l'acolliment com una opció. Així com l'adopció sí que és molt conegut i és una opció per formar una família, l'acolliment és una altra modalitat i la seva finalitat no és la mateixa. Per tant,
Més enllà de posar en coneixement i finalitats i el que hi ha alguna previsió de que es pugui fer, no sé si la paraula seria publicitat o promoció, o dir, ei, que necessitem famílies d'acolliment per a aquests nanos en concret. Això és possible que es pugui fer? Hi ha alguna previsió per intentar...
Sí, des del Departament de Drets Socials fem campanyes, expliquem, fem pedagogia del que significa l'acolliment, del que és una opció molt bona, no?, per a aquests nens i nenes que estan en centre. Pensi que tenim 260 infants menors de 6 anys que estan en centres, quan la seva millor opció seria estar en famílies, no? En famílies que els cuidessin, que els ajudessin a créixer, que els donessin aquesta seguretat. I des del departament, com deia, fem campanyes i després també el boca a orella de les famílies acollidores també és molt important, perquè famílies que expliquen la seva experiència, famílies amb aquests entorns, també veiem que creix les ofertes de famílies que s'ofereixen per acollir.
Doncs, senyora Elena Lledós, directora de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a migdia de COPE Catalunya i Andorra, saludem a l'advocada i coordinadora del Centre d'Adopció i Postadopció CUNE, Consuelo Ibarra. Consuelo, benvinguda i bon migdia.
Bon dia.
Per què considera vostè que hi ha aquesta explicació de que hi hagi una caiguda del 97% aquest segle amb les adopcions internacionals?
Bueno, la causa principal és la mejora de las políticas sociales de los países de origen. En los últimos años, los países de origen de los que han ido viniendo niños en adopción internacional han ido mejorando sus políticas sociales y esto hace que los niños encuentren una medida de protección en su propio país, porque la adopción internacional es subsidiaria. Existe, la adopción internacional es necesaria. Hay una infancia desprotegida que aún necesita protección. Y lo que nosotros estamos trabajando, tanto desde los organismos acreditados como de los diferentes agentes que intervienen en la adopción internacional aquí en España y en Cataluña, es que las familias que se ofrecen para la adopción internacional acepten características o necesidades especiales, es decir, pues niños más mayores, grupos de hermanos, menores con alguna patología curable o recuperable en nuestro país. Incluso hay algunas familias que están valoradas para aceptar patologías que son más serias o más graves.
Usted me estaba hablando de unas nuevas posibilidades, ampliar también a niños más mayores.
Sí, nosotros consideramos que tiene que haber un cambio en el enfoque y en el ofrecimiento que hacen las familias. El perfil de los menores, menores pequeños y con un estado de salud sano, 100%, en adopción internacional no existe, ni en adopción nacional. Todos los niños tienen necesidades especiales, tienen una edad, tienen una historia de vida previa y, bueno, hay que trabajar con las familias por parte de todos los agentes y todas las personas que intervenimos en este ámbito para que, valoren su ofrecimiento a aceptar niños mayores con necesidades especiales, grupos de hermanos. Bueno, tienen que cambiar el perfil de su ofrecimiento.
Consuelo, si ahora una familia llega al centro de ustedes, a CUNE, y empiezan los trámites para una adopción internacional, ¿qué tiempo medio hay entre iniciar los trámites a recibir ya, en este caso, a un niño o una niña?
Bueno, ellos inician el trámite con el estudio de valoración de idoneidad, que no lo hacen con nosotros, lo hacen con la autoridad central. A nosotros nos llegan ya con este estudio hecho. Generalmente, este estudio aquí en Cataluña tiene un promedio, un plazo de tramitación de unos 8 meses Y cuando ya tienen el certificado de idoneidad y llegan a nosotros, pues dependiendo del ofrecimiento que hagan, se les da un tiempo medio de tramitación. Si es un ofrecimiento limitado en cuanto a edad, número de menores a adoptar o necesidades especiales a aceptar, estamos hablando de un promedio de unos 4 o 5 años, más o menos. Si es una familia que hace un ofrecimiento o que tiene un ofrecimiento más amplio en cuanto a edad o necesidades especiales, este plazo se puede ver reducido en la mitad.
Es un proceso largo. Es necesario, sí. Pero sí que es un proceso, sí. Es un proceso largo. Sí. Consuelo Ibarra, y por cierto, ¿cree que esta tendencia va a cambiar en los próximos años? Porque ahora prácticamente estamos hablando ya de una cifra muy, muy, pero que muy baja.
Sí, bueno, debería cambiar si cambiamos todos el enfoque, lo que decía antes. Si las familias, si se trabaja con las familias a aceptar menores con necesidades especiales, y seguimos trabajando para abrir países en donde existe esta necesidad, pensamos que puede cambiar. Lo que no llegaremos es a lo que había hace unos años, que tampoco era normal, ¿no? La cantidad de niños que estaban viniendo en adopción internacional durante esos años tampoco eran unas cifras o una estadística normal. Pero yo pienso que si seguimos trabajando con las familias a nivel técnico, tanto organismos acreditados como administración, como equipos de apoyo a las familias, bueno, podemos ver la posibilidad de darles una familia a estos niños que la necesitan realmente.
Consuelo Ibarra, abogada y coordinadora del Centro de Adopción y Posadopción CUNE, gracias por estar aquí a migdia de COPE Catalunya y Andorra. Gracias.
Moltes gràcies.
Gràcies, Mar. Doncs com estem explicant, les adopcions internacionals van a la baixa, però volem parlar ara justament amb una família que sí que va recórrer a l'adopció internacional, concretament a la Xina, i parlem amb la Isabel, que és la mare del Max, un nen que va adoptar a la Xina. Isabel, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal? Com esteu?
Doncs a veure, quan us vau plantejar aquesta adopció? No sé si l'adopció internacional va ser la primera opció, sempre ho vau tenir clar, i vau descartar l'adopció nacional. Com va anar aquest procés?
No. Teníem clar que la volíem internacional. Sí, ens agradava més perquè, bueno, la nacional... sempre et queda aquella cosa perquè durant el primer any, un cop no passes a tenir una adopció plena, sinó que passes a tenir com, diguéssim, és una mitja adopció. És a dir, no acaba de ser el nen o la nena del tot teu fins que no passa un any i es verifica que no hi ha cap familiar, sigui sigui tiet, tieta, cosins, és igual el rang de família que sigui, que te'l poden reclamar. Llavors, nosaltres no haguéssim pogut passar per aquí. O sigui, clar, no ens haguéssim pogut, en el suposat cas de que ens el haguessin reclamat, no ho haguéssim pogut suportar. Després d'un any ja de tenir-lo i ja de l'estimar si és el teu fill i haver sigut, i per això vam anar a la Xina.
I quants anys fa d'això, Isabel?
Doncs mira, el Max tenia 2 i ara en té 16. I ja en portem uns quants. Sí,
per què Xina i no un altre país?
Doncs perquè Xina va ser molt transparent a l'hora de tots els tràmits, sobretot amb tot el tràmit. Tot el tràmit, no vam estar més del que ens van dir, podíem adoptar, hi ha dues vies, la via normal, diguem-ho així, i la via verda, que són nens amb problemes. Llavors, clar, a veure, tu també, com a família, saps si tu podries fer-te càrrec econòmicament d'un nen amb problemes. Perquè un problema pot ser des d'un estrabisme, però poden haver-hi coses molt més greus. Llavors, clar, aquí també t'ho deixem bastant diferenciat. El procés és molt, molt transparent, transparent.
I en aquell moment, adoptar la Xina era una cosa excepcional o ja estava molt normalitzat?
Estava molt normalitzat. El que passa que nosaltres vam tardar molts anys. Nosaltres vam tardar 6 anys.
En tot el procés?
En tot el procés, perquè entremig van haver-hi els Jocs Olímpics de la Xina, va haver-hi algun terratrèmol, i tot això paralitza les adopcions.
Perquè, si no, quan hagués trigat? En condicions normals?
En condicions normals haguéssim pogut trigar uns 2 anys, una cosa així. No més.
Sí. I quan es va començar a allargar, en algun moment us vau plantejar abandonar o us van sorgir dubtes?
ens vam plantejar abandonar per l'edat nostra, perquè, clar, tu et vas fent gran. Mm-hmm. I, clar, arriba un moment que dius, bueno, si ara no, d'aquí 2 anys pues, ja no tocarà, perquè mm-hmm. si no el nen, en lloc de mama i papa, tindrà avis. Mm-hmm. Llavors, doncs, vam poder dir, mira, si ens truquen aquest any, perfecte, mm-hmm. perquè, clar, nosaltres, jo quan vaig anar a buscar, vam anar a buscar el Max a la Xina, jo tenia 44. Mm-hmm. Llavors, clar, vam començar que la meva filla petita tenia 7 anys mm-hmm. i ella el va anar a buscar amb 11. Vull dir, que clar, que vulguis que no arriba un moment que quan tardes tant, mm-hmm. sí que i depèn de l'edat que tens, comences a plantejar-t'ho. Però mira, vam tenir la sort de que mm-hmm. ens van trucar, ens van dir de renovar papers, perquè llavors mm-hmm. ens va canviar l'edat del nen. Sí. Primer ens tocava de 0 a 3 i després ens tocava de 2 a 6.
Mm-hmm. Molt bé. I com recordes, Isabel, el moment d'anar a la Xina a buscar el vostre fill i el moment en què us vau veure per primera vegada? Com va ser aquest moment?
Una passada, una passada. Molt maco i molt emocionant, sincerament. Mm-hmm. Molts nervis, també, mm-hmm. molts nervis, perquè diuen que parir tu, no? Estàs nerviós, estàs... Mm-hmm. Però, uau, no sé què va ser més... Vaig passar-ho més malament. Mm-hmm. Sí, jo crec que amb el nen, eh? Perquè, mm-hmm. clar, la nit abans sempre et planteges moltes coses. Mm-hmm. Si fas bé, si no fas bé... Bueno, no saps mai.
Però, quant de temps vau estar allà, a la Xina? Quant de temps us vau haver de quedar?
22 dies vam estar. Mm-hmm. 22 dies. Primer vam estar... A la ciutat del nen, on ens la van anar a buscar, sí. i després vam tindre que viatjar a Pequín, uh-huh. on allà ens van fer tots els tràmits per poder sortir ja amb el llibre de família i poder sortir amb tota la documentació del nen com a uh-huh. fill nostre ja. Uh-huh. O sigui que nosaltres vam arribar aquí, que només vam tindre que anar a inscriure'l al registre i fer-li el DNI. Uh-huh. Però el nen ja era nostre.
Ah, i quan vau tornar a casa amb el vostre fill, amb el Max, evidentment, va començar una nova etapa, no?, amb nous desafiaments. Les sí. coses van sortir, han anat sortint com esperàveu?
Ha anat o molt millor? Bé. Sí, ha anat superbé. Sí que és veritat que els 9 primers mesos van ser durillos, perquè el nen tenia malsons... Bueno, és un nen... Clar, a veure, amb aquests nens els separen de... El Max va estar primer la separació de la seva mare biològica, i després va patir, des dels 9 mesos fins als 2 anys, la separació de la seva mare, diguem així, de la que tenia allà, uh-huh. que el cuidava. Val? Perquè ell va estar en una família d'acollida. Uh-huh. Llavors, clar, això vulguis que no tard o d'hora surt. I quan vam arribar aquí, doncs el nen, per les nits, va ser horrorós. Però bueno, després va recuperar uh-huh. i la veritat que no hem tingut cap tipus de problema, al uh-huh. contrari. Tot han sigut alegries.
Molt bé, me n'alegro. I com es treballa des de casa l'origen, la identitat, la història prèvia que té el nen, no? No sé si parleu a casa dels seus orígens a la Xina, si heu tornat o si teniu pensat
fer-ho. Mira, amb ell encara no hem tornat perquè volíem esperar que fos més gran, ja, perquè, a veure, ara, per exemple, ja seria un bon moment, el Max de 16 anys, i es pot anar, i si ell vol anar a la ciutat on va néixer, inclús si volgués anar a veure el lloc on va estar, val? Crec que ja, més o menys, ja pot estar preparat. Doncs ho vam viure, o sigui, el que hem fet és ser naturals. Ser molt naturals, des del primer moment. O sigui, des del primer moment ell va saber que el vam anar a buscar, uh-huh. i a partir d'aquí, que jo sempre, sempre he intentat parlar-li bé de la mama de la panxa, que ell deia, no? Diu, jo uh-huh. tinc una mama a la Xina. Jo li deia, i tant, i sempre dir-li que l'han estimat molt. O sigui, jo crec que el que s'ha de fer és sempre parlar bé de uh-huh. les persones, dir-li que l'han estimat, que ho han fet pel seu bé. Uh-huh. O sigui, no mai parlar malament, perquè hi ha casos que conec, uh-huh. que més aviat ha sigut, et van deixar... No, tot això no, perquè tampoc sabem la realitat.
Clar.
Tampoc uh-huh. podem juzgar, no?, el que, uh-huh. jutjar el uh-huh. que... Sí.
I consideres, Isabel, que l'adopció internacional és un procés fàcil, assequible per a qualsevol família que s'ho estigui plantejant?
A veure, assequible són diners. Sí, són diners. Però fàcil, per mi... També depèn del país. Uh-huh. Val? Per això nosaltres també vam agafar Xina. Perquè sé que altres països, hi ha països que és més complicat. Uh-huh. No és tan transparent. Hi ha països com, per exemple, Rússia, els nens han de sortir d'allà doncs, amb un informe més aviat negatiu perquè et deixin sortir del país. Llavors, mai saps, no? Mm. O sigui, quan arribis aquí, què et trobaràs? I allà, doncs, era tot molt fàcil. Mm-hmm. Bueno, els xinos ja sabem com són, no? Són molt... I llavors, doncs, per això vam agafar Xina. Mm-hmm. Són diners, sí, són diners. El que passa que, bueno, també és veritat que no és el mateix una adopció per via normal que una adopció per via verda, que et deia abans.
Uh-huh.
Llavors, doncs... Mm-hmm.
Molt bé, Isabel, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva experiència, no?, amb l'adopció internacional, en aquest cas amb la Xina, en un moment en què aquestes adopcions doncs, estan caient en picat. Gràcies, Isabel.
Moltes gràcies
que
a tu.
Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. Bona tarda. Adéu, adéu, adéu.
I d'aquí una estona parlem també del que hem vist algun cop a les pel·lícules i són els intercanvis de cases per vacances. Sembla ficció, però ja és una realitat també al nostre país.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Vincent Cassel.
¿Sabe usted a qué clase de lobo nos enfrentamos?
Lo único que sé con certeza sobre la bestia es que no es un lobo.
Mónica Bellucci.
Sabes demasiado.
El pacto de los lobos.
Si tuviera dos manos, aplaudiría.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Esta primavera, equípate con los super tecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Y también un 20% en aire acondicionado.
Llévate televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras...
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el domingo 26 de abril en tienda web y app del Corte Inglés.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem, parlem ara d'intercanviar casa nostra, preguntem també com s'ha de fer i rebem també l'estudi Ruslana, que bé, arriba aquí a Barcelona amb el seu nou projecte sota el braç. En parlem d'aquí una estona.
Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros hoy.
Un placer, Pilar. ¿Cómo funciona el intercambio de casas?
Pues una forma muy fácil. Como puedes imaginarte y como el propio nombre indica, lo que todo el mundo pensamos es intercambio de casas. Yo me voy a tu casa, tú te vienes a la mía. O sea, esa es la forma más obvia, ¿no?
La base está clara.
Claro, claro, lo que todos pensamos, ¿no? Entonces, bueno, Home Exchange lo articula a través de una plataforma, homeexchange.com, que, bueno, es una plataforma global, en la que se pueden realizar este tipo de intercambios que nosotros llamamos intercambio recíproco. El usuario llega, se registra en la plataforma con su correo electrónico, crea su cuenta, describe su casa y su grupo viajero con el que quiere viajar y puede empezar a contactar con otros miembros, con otras familias para gestionar este intercambio. Además de este intercambio recíprocos, que siempre lo menciono porque eso es lo más obvio, la plataforma también te da la flexibilidad de organizar intercambios que se llaman no recíprocos o a través de unos puntos que en Home Exchange se llaman guest points, con el cual se pueden organizar una especie de intercambio a tres. Es decir, yo me voy a tu casa, tú por algún motivo no te apetece venir a mi casa, pero sí que me alojas, sí que me prestas, ¿no?, tu casa para que yo disfrute de mis vacaciones, y a cambio, en agradecimiento, yo te ofrezco una serie de puntos, de guest points, con los cuales tú puedes viajar a casa de un tercer miembro de la plataforma. O sea, yo me voy a tu casa, te doy esos guest points y tú con esos guest points puedes viajar a cualquier otra casa de la plataforma. Sería como un intercambio a tres que nosotros llamamos no recíproco.
Básicamente, supongo que todo esto debe basarse en la confianza, ¿no? Porque, claro, estoy imaginándome a alguien que se meta en mi casa y puede haber gente reacia que diga, uff, pues yo no sé, no me fío.
Claro, sí, además, vamos, esa es la primera duda, ¿no? La primera preocupación que le surge a todo el mundo cuando piensa en el intercambio de casa. Efectivamente, la comunidad de Home Exchange se basa toda en la confianza, en el respeto, en una comunicación muy fluida y muy transparente, ¿no? Son como tres pilares, tres valores básicos que están muy arraigados en esta comunidad y que sin ellos, evidentemente, no se puede hacer un intercambio de casa, ¿no? Todo el mundo respetamos nuestra casa, la casa a la que vamos como si fuera la nuestra propia, ¿no? Somos muy cuidadosos y sobre todo una comunicación también muy fluida entre anfitrión e invitado en todo momento. Bueno, aún así, ¿no? Y para que todo el mundo pueda viajar de la zona más tranquila posible, Home Exchange ofrece una serie de garantías, ¿no? De garantías de cancelación, de garantías de en caso de daño, por si, bueno, pues si en un momento dado ocurre algún accidente, ¿no? Que efectivamente la plataforma está ahí para respaldar y que el intercambio se puede realizar de forma tranquila.
¿Y qué abarca todo eso? O sea, ¿dónde hay casas? ¿En todo el planeta? ¿A nivel planetario?
Sí, podemos decir que
me he ido, igual me he venido arriba ahora, igual me he pasado.
No. Sí, bueno, nuestro objetivo sería incluso ir más allá de ese planeta. De momento nos quedamos con ese planeta. Si es una plataforma, Home Exchange es una plataforma a nivel global, entonces disponemos de un buscador, basta con que tú introduzcas esa ciudad, ese país, ¿no? Esa zona a la que tú quieres viajar y vas a encontrar un listado de casas disponibles. A la que tú puedes comenzar a contactar y hablar con las otras familias para hacerle esa propuesta tentadora de intercambio. De hecho, una de las cosas más bonitas, ¿no?, del intercambio de casa es que muchas veces puedes recibir propuestas de intercambio desde cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, cuando te llega un mensaje de la plataforma, te siempre te da el gusanillo de dónde vendrá, porque muchas veces la oferta viene de lugares en los que ni siquiera sabes ubicar en el mapa. O sea, caray, tienes que irte para ver dónde está esto, ¿no? Porque no sé ni dónde está.
Claro, si son poblaciones pequeñitas que no son las habituales que conocemos, debe ser así. Pues, Pilar Manrique, responsable de Home Exchange en España, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés. Y todo el mundo, yo animo a todo el mundo a que pruebe.
I hores d'ara, amb aquest migdia d'abril, marxem amb una preciosa localitat catalana del litoral, com és Vilanova i la Geltrú. Anem a parlar amb un usuari de la plataforma Home Exchange, a veure com li va la seva experiència. Sé que porta ja 10 anys intercanviant cases. També és cert que oferir la seva vivenda de Vilanova i la Geltrú guanya punts, per la preciositat, evidentment, de la ciutat. Es diu Pau Huguet. Pau, benvingut, bon migdia.
Hola, bon migdia.
Clar, tu quan ofereixes la teva casa de Vilanova i la Geltrú ja guanyes molts punts.
Sí, és correcte. Al final, molta gent que viu arreu del món li interessa trobar un espai tranquil, a prop del mar i que tingui la possibilitat també d'estar a prop de Barcelona. I en aquest cas, Vilanova és un espai ideal i, per sort, nosaltres tenim un pis que ens permet estar propers al mar també i en aquest sentit, doncs, quan fem els intercanvis, molta gent a vegades es veu interessada. Fins i tot nosaltres ens sorprenem de les cases que té la gent i que vulguin venir a un pis, no? I dius, ostres, però si tu tens una casa millor que la meva, diguéssim, no? I tot i així accepten els intercanvis i a vegades de l'altra punta del món també en rebem i això és una meravella.
Pau, per què et dona confiança? Per què practiques aquest sistema quan viatges de l'intercanvi de cases que, a més té, bé, la possibilitat de viatjar a nivell més econòmic, però també tu has de disposar de la teva casa per altres viatgers. Per què ho fas?
Doncs jo crec que a la vida s'ha d'experimentar tota mena de viatges i experiències. I això, bàsicament, és una experiència més en la qual tu tens una assegurança mínima de que la gent amb la que faràs l'intercanvi estàs anant a casa seva. Per tant, vols confiar en que tu tractaràs les coses igual de bé que ells ho faran quan vinguin a casa teva. Sí que és veritat que la primera vegada que fas aquesta prova, doncs et fa una mica d'impressió. Jo recordo que era més petit quan ho vaig fer per primera vegada amb la meva família i anàvem una mica neguitosos. Però sí que és veritat que com que t'has d'intercanviar les claus i has de trobar-te en un punt mig o quedar a la teva ciutat perquè ells vinguin, donguis les claus i llavors tu te'n vas l'endemà. En qualsevol cas, sempre acabes coneixent les persones físicament i pots parlar amb elles, explicar-los com funcionen certes coses del teu pis, que ells també t'expliquin coses de la seva casa, si hi ha pàrquing, doncs també com funciona, etc etc. No? I el fet de conèixer la persona de manera física et permet també anar més tranquil i agafar més confiança. I a mesura que em vas fent i que tens l'opció d'anar viatjant gràcies a aquesta plataforma, doncs acabes agafant una confiança molt àmplia.
Quin ha estat el teu últim viatge? Quina experiència has tingut?
Doncs mira, molt bé, perquè va ser un viatge amb amics. Vam anar a visitar una amiga que està vivint a Bèlgica amb la seva parella, està allà treballant i nosaltres teníem ganes d'anar-la a veure. Però com que estan vivint a una residència d'estudiants, no tenien l'opció d'acollir-nos a tots. Aleshores, el que vam decidir és quedar-nos a una casa de home change. I bàsicament vam procedir buscant les cases que hi ha dins la plataforma fins que vam trobar-nos amb la Charlotte, una persona encantadora, que justament ella era de viatge a Tailàndia en aquelles dates que nosaltres volíem anar i ens ho va deixar tot preparadíssim perquè, tot i no veure-la a ella mai en persona un cop arribats a Bèlgica, poguéssim entrar a casa seva, disposar del seu habitatge i les seves coses i, evidentment, després, sempre mantenint-nos en contacte per WhatsApp, doncs anàvem actualitzant-la de tot, no? De si hi havia alguna incidència, que en aquest cas no en va haver-hi cap, però és que, a més, també vam tenir l'opció de poder-li enviar vídeos, no? I de dir, ostres, doncs gràcies, hem pogut estar molt bé a casa teva, hem tingut espai suficient, i el dia que marxàvem, evidentment, també vam fer-li un vídeo ensenyant-li com havíem recollit tot i com ho havíem deixat tot disposat, a part de deixar-li un regalet, que això també ja és com una tradició en els intercanvis. Quan tu fas un intercanvi de cases i aquests finalitzen, normalment és tradició deixar un regal per l'hoste que torna a casa seva i es troba un regal dient, ostres, moltes gràcies per haver-me acollit per les dues parts, no? I jo crec que va ser una experiència molt gratificant, a part que és un país molt bonic, o sigui que tot va ser fantàstic.
Clar, aquí sempre és l'estalvi de l'hospedatge, de l'allotjament, és a dir, no es paga. I una cosa, a vegades pots arribar a conviure amb el propietari de la casa o no? O el propietari sí, ha d'estar fora en el moment que hi hagi l'intercanvi?
És correcte. Sí que hi ha una petita convivència, en el nostre cas mai s'ha donat, però sí que quan tu vas a veure les pàgines disponibles a la plataforma, et trobes amb algunes cases que directament et diuen el nostre pis, diguéssim, que és dos mòduls, aleshores tu tindries la teva habitació, el teu espai amb les teves claus, no estaries depenent directament de la família que t'acull, però sí que estaries visquent o convivint, en aquest cas, en aquella casa. Per exemple, en molts casos, les famílies, per exemple, de Turquia, Istanbul, doncs treballen molt amb això, no? Amb aquest format d'habitatge, tota la família junta en una mateixa vivenda i un espai del pis, doncs o el lloguen per vacances o, en aquest cas, algunes famílies el posen en aquesta plataforma per tal de que puguin acollir turistes. I, igualment, l'experiència que et plantegen és fantàstica perquè tu has de pensar que, tot i que no tinguis una connexió directa amb la família o els vegis perquè tu vas a fer turisme, d'aquesta manera, igualment, quan arribes, a vegades et trobes l'esmorzar fet o et deixen ja preparades algunes indicacions i tot és molt més agradable. Jo reitero que no he tingut l'experiència directa, però sí que és veritat que quan llegeixes els comentaris de la plataforma, molts usuaris que han viscut aquesta mena d'experiències expliquen que els hi ha passat això i, per tant, també és molt recomanable.
Una altra manera de fer turisme, més econòmica, més iniciativa, aprofitant també les noves tecnologies i l'intercanvi de cases. I no hi ha hagut millor ambaixador, en aquest cas, que el Pau Huguet, aquest veí de Vilanova i la Geltrú, aquí a migdia de Cope Catalunya d'Andorra, que ha fet proselitisme, perquè fins ara li han sortit tot bé, cosa que ens alegrem. Pau Huguet, gràcies per estar aquí a migdia a Cope. Per cert, tens algun viatge preparat ja immediatament?
Ostres, doncs ara mateix no en tenim cap preparat. Tinc ganes de marxar de viatge una altra vegada perquè és una experiència molt enriquidora. Sí que és veritat que dins dels plans a llarg termini tenim posat Colòmbia al calendari bastant més lluny, evidentment, quan es pugui, perquè s'hi ha d'anar molt temps. Però sí que hem començat a mirar cases i també per un viatge més curtet quan es tingui l'opció Itàlia, que és un paradís fantàstic i que, per tant, es pot anar en qualsevol moment sempre que hi hagi el forat. Així que sí, molt recomanable la plataforma, molt recomanable que la gent s'animi a fer aquesta mena d'experiències i permetem dir-te, per acabar ja, que sí que és veritat que a vegades, i només a vegades, reitero, pots arribar a trobar-te alguna cosa desordenada a casa. L'experiència global és fantàstica, però a vegades, doncs, si l'hoste que està aquí utilitza no. algun plat, algun cobert o alguna cosa concreta i després no recorda on era, doncs la desa en un calaix que no toca. Però, bueno, són coses que al final queden com anècdotes i, en tot cas, no fastigueixen el global de l'experiència. Gràcies a vosaltres i espero que tothom s'animi a provar aquesta plataforma.
Pau, Vilanova i la Geltrú, gràcies i bon migdia.
En un momento clave de su trayectoria, abriendo una nueva etapa artística y emocional con el lanzamiento de Catarsis, su nuevo EP. Ruslana, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí.
Qué alegría guay, tenerte de nuevo.
Sí.
Además, viendo este estudio nuevo también, ¿no?
Totalmente. Antes, lo recordaba distinto.
La última vez era diferente. Hoy lo tenemos ya todo así, más nuevo y también tu nuevo proyecto, ¿no? Una Ruslana más innovadora, más personal incluso, ¿no? ¿Qué tal es este nuevo Catarsis?
Pues muy bien, la verdad, jolín, o sea, creo que va también todo como muy rápido y entonces ya lo tengo como más asimilado, porque ya hemos terminado la gira incluso, la mini gira que hemos hecho, pero te digo que lo he sentido muy bien, como bien tú dices, más personal también en algún punto, ¿no? De más como un diario, ¿no? Entonces, muy bien, muy contenta, la verdad.
¿Qué ha cambiado desde la última vez que viniste? Imagino que todo era muy muy nuevo para ti, ¿no?
Claro.
Acababas de salir de la academia prácticamente.
Total.
Y ahora ya consolidada y con las cosas, imagino, mucho más claras que antes.
Dios mío, creo que han cambiado pues bastantes cosas y a la vez no tantas, ¿sabes? Porque tampoco ha pasado tanto tiempo, pero creo que sí, más bien eso, creo que pues mucho más asentada, mucho más tranquila, mucho más también centrada igual en aspectos pues personales de independizarse, de ser una mamá perruna, de más cosas que responsabilidades que ya me cuelgo yo por detrás.
Se ha hecho mayor.
Más allá de lo que se ve, claro, el hacerse mayor de repente es como, también hablo como un poco de eso en el EP justo, pero vamos, que es una parte que me encanta también, que me cuesta un poquito, pero me encanta, ahí estoy.
¿Y por qué Catarsis? ¿Qué ha significado para ti este proceso de hacer este EP?
Pues al final siento que me gustaría como un poco complementar una trilogía, ¿no? Cierta idea que yo tengo en mi cabeza de Génesis, Catarsis y ya veremos. Pero como si fuese un camino, ¿no? Del inicio de mi carrera, que pues no se sabe lo que va a pasar mañana, pero sentí de repente como importante el momento del quiebre realmente que sucede cuando pasó una catarsis, que por lo que sea, por circunstancias de la vida alrededor como que todo cambia y te tienes que adaptar como un poco a la nueva realidad y ahí es donde pasa la catarsis y debes como cambiar de cierta manera una filosofía de vida, como para seguir ahí siendo tú, también el no perderte a ti dentro de que pasan como tantas cosas y decir, vale, ¿dónde en estas nuevas circunstancias realmente me encuentro yo? Hay, yo qué sé, cosas que cambian, hay muchísima gente todo el rato en nuestra vida, gente que se va, gente que se viene, o sea, todo muy, muy rápido, mucho y hay que encontrarse ahí a uno mismo. Y creo que es un poco el proceso del que hablo en el EP.
Ha sido difícil eso de encontrarse, de no perderse a uno mismo con todo este movimiento que de repente sucede a tu alrededor?
A veces cuesta, no te digo que ha sido fácil, Porque no, porque creo que en sí, ¿sabes? Ya más allá de hablar de mí y de decir, no, es que en la industria pasan tantísimas cosas todos los días. No, más allá de eso, en la vida pasan tantísimas cosas. Dios mío, por favor, respiro. La vida son como constantes estímulos más allá de la industria y de cosas de las que a veces pues hablo. No, la vida es, o sea, terrible, son muchísimos estímulos. Pero bueno, que a la vez está muy bien, ¿no? Y creo que los seres humanos también estamos un poco adictos a los estímulos y siempre vamos a buscar como, no, más y más y más y nunca vamos a estar quietos y cuando llega como que la calma y la tranquilidad es como, no estoy haciendo nada.
Totalmente.
No es verdad, pero bueno, son como cosas sobre las que reflexionar y entender también y el no perderte a ti, ¿sabes? Hasta dónde llegan los estímulos, hasta dónde llega como el hambre a... llegar a cierto punto, cuánto estás dispuesto a sacrificar por eso.
No intensita, sé. ¿No?
Sí. Pero bueno, son cosas sobre las que pensar.
Me encanta el título de una canción de este EP, Las chicas guapas no morimos de verdad.
Okay.
O sea, me encanta porque lo dice así, tal cual. Y es verdad, tú no te vas a morir nunca, Ruslana. ¿Por qué este nombre y por qué esta canción? ¿En qué momento decidiste, voy a hacer una canción que hable sobre esto? Así, de diva máxima.
Claro, la verdad es que salió como bastante natural en ese sentido, pero luego pues quise un poco darle la vuelta, ¿no? Porque a mí, o sea, la canción se me queda pues como una canción bailonga, que es lo que es y que es lo que como quiero que se entienda. Pero al final el título pues me hacía bastante gracia, me pareció una frase muy catchy. Pero más allá de eso es como un poco también la dualidad, ¿no? En plan de... no habla realmente como ni de la belleza ni muchísimo menos, ¿no? O sea, habla un poco sobre el cómo te ve el mundo, cómo eres tú realmente, el vivir como en un constante como escaparate o tener que llegar a cierta expectativa y reflexiona un poco sobre el hecho de eso también, de lo que habla la canción de Eterna, ¿no? De, vale, realmente cuál es la huella que queremos dejar, porque... existe como ese hambre de decir, necesito que cuando yo no esté aquí el día de mañana a mí se me recuerde, ¿no? ¿Por qué también? ¿Quién quieres que te recuerde, no? O sea, ¿para quién ha sido tan importante más allá de ti realmente de la gente que te ha querido, no? No sé, y eso.
Qué guay. claro, hablas de este escaparate, ¿no? En el que estás expuesta, quieras o no. En algunos momentos imagino que te apetecerá más y otros dirás, vaya rollo esto de que todo el mundo me conozca por la calle, que me estén mirando a través de las redes sociales, criticando no sé cuántos. ¿Esto cómo lo llevas? ¿Te ha afectado en algún momento que la gente pueda decir alguna cosa sobre ti, que se puedan fijar en no sé qué?
Sí, joder, me llegó a afectar mucho. Creo que a día de hoy ya no tanto y me la suda bastante, pero... hombre, porque te vas acostumbrando, ¿no? O sea, el tiempo lo es todo en la vida al final. No hay nada que no cure el tiempo. Así que creo que sí me llegó a afectar bastante por el simple hecho de eso. Ya como que más allá de un tema profesional que se exponga como de cierta manera pues la vida personal de uno o que todo el mundo pueda opinar y tal... Pero al final también es como que te enfadas, ¿no? Al principio y dices, joder, qué rollo, qué rabia. Pero ¿por qué te ibas a enfadar? O sea, es el precio a pagar, ¿no? Al final...
llevarlo de la mejor manera, ¿no?
Sí, llévalo de la mejor manera posible, pero también como que valora un poco el ¿no? O sea, pon... nivela balanza, un poco, sí. Claro, en una balanza como todo, que al final si es tu sueño, pues hay precios a pagar.
Supongo. Y sobre todo, hay más gente que te quiere y que va a verte que los que no, ¿no? Porque vienes de 4 fechas con sold out, con las entradas agotadísimas, has estado aquí en Barcelona y vamos, habrás podido comprobar, ¿no? Y habrás podido sentir en primera persona el cariño del público, ¿no?
La verdad es que sí, en Barcelona siempre es muy guay. A mí es que Barcelona me encanta, chicos. En Barcelona el público se volvió absolutamente loco, pero desde el primer momento hubo una energía brutal. Los amo, las amo y me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy, muy bien en Barcelona.
La conexión con tu público es algo que ya has mantenido, ¿no? A lo largo de todo este tiempo ya está, es un vínculo ya fuerte, ¿no? con ellos. ¿Qué esperas a partir de ahora? ¿Qué es lo que va a venir? ¿Más fechas? ¿Habrá firma de discos, por ejemplo? ¿Qué es lo que vamos a poder ver de ti?
Pues va a haber un disco, Eso ya lo he dicho. ¡Hala, ya está! No, va a haber un disco, evidentemente también habrá más fechas en directo. Ojalá firma, cruzo los dedos, pero bueno, hay tantísimas cosas que no dependen de mí. Claro. Pero bueno, que yo abierta absolutamente todo, pero sí, sobre todo tengo muchas ganas de sacar más música y de seguir tocando en directo.
Pues me encanta tenerte aquí, Ruslana, con esta alegría que siempre desprendes, que eres súper natural y es súper agradable, ¿no?, encontrarte con alguien tan fresco en esta industria.
Así
que es verdad, muchísimas gracias por venir y a tope, a por más música, ¿no?
Pues claro que sí.
Vamos. Fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem amb Agropopular. Que tingueu un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.